Ràdio Estel.
Realitat a les autonomies. A l'altra banda se situen, a més de Catalunya, el País Valencià i les Balears.
Els socialistes espanyols, per la seva banda, demanen que es convoqui ja un Consell de Política Fiscal i Financera i que els dirigents del Partit Popular deixin les seves trifulques de banda.
El govern espanyol confia que Brussel·les elevarà l'objectiu del dèficit públic pel conjunt de l'Estat del 4,5% al 6,3%, després caldrà veure on posa el llistó l'executiu per les comunitats autònomes, que ara és per totes de l'1,2%.
Passa un minut de les 8, seguim resumint l'actualitat d'aquest dilluns, últim dilluns del mes de maig. El secretari general de Convergència i Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, després d'haver dit ara fa només uns dies sobre la petició d'Esquerra de fixar una data per al referèndum, que primer s'havia de fixar el marc legal per donar-li validesa i després establir-ne el dia, diu ara que no hi ha res sobre el debat sobiranista i la consulta. Les diferències en el si de Convergència Democràtica i Unió Democràtica entre el líder democristià i el president de la Generalitat sobre la llei de consultes han ampliat la distància entre Convergència i Unió a l'hora d'enfocar aquest procés sobiranista català.
I és que mentre Duran declarava aquesta llei que aquesta llei no pot ser la via per a un referèndum independentista, Mas no descartava per la seva banda aquesta idea. Ara, en una entrevista al diari La Razón, Duran torna a provocar la immediatesa resposta dels socis de coalició en dir que el procés, a la pràctica, encara no hi ha res. El democristià rebaixa així l'eufòria sobre el camí cap a l'estat propi, afirmant que pel que fa al procés sobiranista s'han fet dues declaracions al Parlament i s'ha constituït la comissió, però que en la pràctica, com dèiem, no hi ha res, i ha assegurat que el Consell per la Transició Nacional no només estudiarà la independència, sinó també a iniciativa del PSC estudiarà la possibilitat d'una sortida federal i a proposta d'Unió la via confederal.
Canviant de qüestió, l'Audiència de Girona és escenari a partir d'avui del judici d'un cas que va colpir Olot, el del zelador del geriàtric, ara fa uns mesos, si us recordeu. El centre anomenat La Caritat acusa d'assassinat d'11 veïns de qui tenia cura. L'acusat Joan Vila, que ha confessat tots els crims, s'enfronta a una pena de 194 anys de presó.
La defensa, en canvi, demana per a ell 20 anys de llibertat vigilada amb l'obligació de seguir tractament psiquiàtric. El judici començarà aquest mateix matí amb la selecció del jurat i a la tarda està previst que comenci formalment la vista amb la declaració de l'acusat. Els fets es remunten, recordem, el 18 d'octubre del 2010, quan Paquita Gironès, de 85 anys i resident al geriàtric La Caritat, va morir després de 10 hores d'agonia a causa de l'àcid desincrustant que el zelador Joan Vila li havia subministrat per la boca amb una xeringa. Aquest crim va destapar un dels casos d'assassinat en sèrie amb més víctimes dels últims anys.
I 84 joves d'agrupaments escoltes d'arreu de Catalunya, amb edats que van dels 17 als 19 anys, es van reunir ahir a Capmany, a l'Alt Empordà, per ajudar directament 6 famílies afectades pel foc de l'any passat a aquesta comarca, a l'Alt Empordà.
Algunes de les famílies continuen vivint en caravanes o casa de familiars i subratllen que encara no han rebut cap ajuda econòmica. L'acció es troba dins del projecte Trucaires per l'Empordà, que té la intenció de preservar, conservar i recuperar els boscos i també els cultius que van quedar afectats per l'incendi que hi va haver en aquesta comarca el juliol del 2012. També vol conscienciar els joves sobre la importància de cuidar la naturalesa. Aquesta iniciativa ha estat molt ben rebuda per les famílies afectades pel foc. Xavier Beguer, un dels veïns de Capmany que va perdre-ho tot amb el foc, va dir que l'ajuda que porten dona molta esperança. També s'ha mostrat molt agraït als escoltes.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'avui. El jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, interrogarà avui els 8 constructors imputats per les donacions que apareixen en la suposada comptabilitat B del Partit Popular atribuïda al seu extresorer Luis Bárcenas, així com el presumpte número 2 de la trama Gürtel, Pablo Crespo, que va realitzar aportacions en nom de la xarxa de Francisco Correa. El magistrat que investiga els anomenats papers de Bárcenas prendrà declaració aquest dilluns al que va ser màxim responsable de Construcciones Hispánica, Alfonso García Pozuelo, que també està imputat en el cas Gürtel. El president d'una altra empresa, Obrascón Huerte Laín, Juan Miguel Villarmir i el màxim responsable del grup Sando, José Luis Sánchez. Demà serà el torn de José Mayor Oreja, germà de l'exministre de l'Interior, Jaime Mayor Oreja, i expresident de Fomento de Construcciones y Contratas. També hi haurà altres dirigents d'empreses com ara Sacyr Vallehermoso o també el DESA. Ja dimecres serà el torn d'Antonio Vilella, responsable de Construccions Rubau, i Pablo Crespo, exsecretari d'Organització del PP de Galícia. I encara una altra notícia. Ho dèiem en començar el programa, Alemanya elabora una iniciativa per fer arribar crèdits bilaterals a les petites i mitjanes empreses d'Espanya i Portugal que tenen un difícil accés al finançament en els seus països. El govern alemany s'està replantejant la seva estricta política d'austeritat i estudia ajudar les economies del sud d'Europa. Seguim encara amb aquesta notícia de les possibles ajudes d'Alemanya a les empreses espanyoles. Sembla que seria mitjançant una mena de pla Marshall com el que fan servir els Estats Units per ajudar Europa després de la Segona Guerra Mundial, com el que es va fer aleshores a finals dels anys 40.
Doncs sí, a més de relaxar les mesures d'estalvi, segons aquesta informació, el govern d'Angela Merkel treballa en un pla d'ajudes que podria arribar, en el cas espanyol, als 10.000 milions d'euros. En el programa es faria a través del Banc per la Reconstrucció de Titularitat Pública, que concediria préstecs a l'Institut de Crèdit Oficial perquè els fes arribar a les petites i mitjanes empreses espanyoles. A més, Berlín estudia també participar en un fons de capital de risc de més de 1.200 milions que també sortirien del Banc Públic Alemany. Amb aquests diners, el govern espanyol podria fer inversions.
L'agressió a un militar a París i pot tractar-se d'un acte terrorista. Un dia després dels fets, el ministre de l'Interior francès, Manuel Valls, ha donat el pas i ha admès que l'atac pot anar més enllà de l'obra d'un pertorbat, com s'havia apuntat inicialment.
Ho ha dit en declaracions al canal TV5, tot i que ha afegit que no pot afegir més dades perquè la investigació acaba tot just de començar. Un cop més, el ministre ha reiterat que cal ser curosos amb les comparacions en referència a l'assassinat d'un altre soldat a Londres. La policia francesa a buscar l'autor de l'apunyalament a un militar en ple carrer de París. El soldat ferit, de 23 anys, formava part d'una patrulla antiterrorista rutinària que vigilava la galeria subterrània de La Défense, un concorregut lloc de trànsit amb comerços i accessos al transport a l'oest de París. L'agressor el va atacar per l'esquena amb una arma blanca a l'alçada del clatell i després va sortir corrent en direcció a un centre comercial i va desaparèixer entre la multitud.
Parlem ara de l'assassinat de Londres, comès la setmana passada, perquè augmenta la pressió sobre els serveis secrets britànics. Tot després que la premsa del país ha revelat en les últimes hores que Michael Abedolajo, un dels agressors del soldat Lee Rigby, assassinat a Londres dimecres passat, recordem-ho, ja havia estat detingut a Kènia ara fa 3 anys.
En aquella ocasió el van creure sospitós d'haver intentat unir-se als insurgents islamistes del Shebab a Somàlia. Ell i 6 homes més, segons publica The Independent on Sunday, van ser detinguts ara fa 3 anys. Després el van enviar a la Gran Bretanya. D'altra banda, el segon sospitós de l'assassinat del soldat britànic va ser detingut a Londres ara fa 2 mesos després de queixar estar comerciant sobre un grup de musulmans, segons informa el Sunday Telegraph. La darrera novetat d'aquest diumenge arriba del Scotland Yard i és que la policia londinenca confirma la detenció d'un quart home, aquest de 22 anys, que també estaria relacionat amb l'assassinat del soldat Rigby. Amb ell ja són 6 els detinguts entre el divendres i dissabte enmig d'un clima de tensió al Regne Unit.
El president dels Estats Units, Barack Obama, va visitar la zona devastada pel tornado d'Oklahoma, que va causar 24 morts, a més de rasar uns 27 quilòmetres de terreny. També la catàstrofe, recordem-ho segons les últimes dades, ha afectat unes 36.000 persones.
Obama va visitar part de les zones arrasades i va poder comprovar personalment el gran abast d'aquesta destrucció. En una roda de premsa posterior al seu recorregut, el president nord-americà va encoratjar els veïns i els va assegurar l'ajuda del govern al llarg de tota aquesta reconstrucció que va qualificar prou de molt llarga degut al seu gran abast. Més de 1.200 llars han quedat completament destruïdes i al voltant de 12.000 vivendes afectades. Les autoritats locals han estimat les pèrdues provocades d'entre 1.500 i 2.000 milions de dòlars.
A Colòmbia, el govern del país i la guerrilla de les Forces Armades Revolucionàries, les FARC, han arribat a un acord sobre l'espinosa qüestió del repartiment de la terra. Es tracta del primer dels 6 punts en l'agenda de negociacions entre les dues parts.
Després de 6 mesos de conversa sota la mediació del règim cubà, les dues bandes enfrontades han fet públic un comunicat conjunt on anuncien aquest pacte. Tot i això, les FARC han destacat que hi ha encara excepcions puntuals que hauran de ser represes abans de concretar definitivament la pau. L'entesa inclou qüestions com, per exemple, l'accés i l'ús de la terra, també la gestió de les parcel·les improductives, la lluita contra la pobresa i la protecció del dret a la propietat privada, prioritzant el criteri del bé comú. Aquest acord també estableix plans específics de vivenda, accés a l'aigua potable i capacitació dels pagesos. La següent negociació ara se centrarà en el paper que tindran els representants de la guerrilla en la via política.
A França, milers de persones van tornar a manifestar-se ahir en una gran demostració de força contra el matrimoni entre persones del mateix sexe. Va ser a París en una nova protesta contra una llei que, de fet, ja ha aprovat el govern de François Hollande.
Desenes de milers de persones, 150.000 segons la policia i 1 milió segons els organitzadors, convocades pels partits de dretes i grups vinculats a l'Església Catòlica, van desfilar pel centre de París per demanar que es derogui la llei que permet a les persones del mateix sexe casar-se i adoptar fills. També aquest últim punt és el que ha aixecat més controvèrsia durant els mesos de tramitació d'aquesta llei. Durant la manifestació, els agents han detingut una quinzena de militants d'extrema dreta que han ocupat uns minuts la seu del Partit Socialista i han penjat una pancarta per reclamar la dimissió del president François Hollande, i també la protesta ha acabat amb disturbis.
Precisament les parelles del mateix sexe és una qüestió que ha estat molt present al Festival de Cinema de Cannes, on la pel·lícula La vida d'Adèle, del director d'origen tunisià Abdelatif Kenitche, és la guanyadora de la Palma d'Or d'aquest festival 2013. El llargmetratge explica el descobriment de la identitat sexual d'una jove adolescent a través de la història d'amor amb una altra noia. És l'únic premi del palmarès que ha complert el que preveien les travesses al Festival de Cannes.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, hem de començar amb una tràgica notícia que ha colpit sobretot la ciutat de Lleida. L'alpinista català que tenia un càrrec en l'àmbit d'esports a l'Ajuntament de la capital del Segrià, Juanjo Garra, ha mort finalment aquesta matinada a Daulagiri, a l'Himàlaia, no poder superar una quarta nit al ras en una alçada superior als 7.500 metres, segons ha informat la seva família aquesta mateixa matinada.
Tot i que un grup de xerpes ja havia contactat amb ell i li havien fet arribar oxigen, medicació i avituallament, Garra no ha pogut superar el gran número d'hores passades en condicions extremes. Recordem que Garra es va fracturar el turmell dijous quan iniciava el descens després de coronar el Daulagiri de més de 8.000 metres i no va poder continuar descendint. L'altura i les condicions meteorològiques han dificultat el rescat definitiu del muntanyenc lleidatà.
Aquesta trista notícia torna a posar sobre la taula la gran qüestió dels 8.000 i de la gran quantitat de persones que des de tot el món pugen a aquestes muntanyes que hi ha especialment a l'Himàlaia i en altres zones del planeta. Parlem ara de futbol. El Barça es va emportar ahir al vespre la victòria a Cornellà al Prat contra l'Espanyol, 0-2 en un derbi descafeïnat disputat al Camp Blanc i Blau, i on els Blaugrana mantenen intacte l'objectiu d'acabar la Lliga amb el rècord del centenar de punts.
I Alexis, en el minut 15, com dèiem, va inaugurar el marcador, i Pedro, en el 84, va fer la sentència definitiva quan els blanquiblaus jugaven amb 10 per l'expulsió de Guacasso. Amb aquesta desfeta en l'últim partit de la temporada a casa, l'Espanyol diu adéu a les remotes opcions de jugar a Europa la temporada vinent. Tothom estava pendent, per cert, abans de l'inici del partit, del passadís dels jugadors de l'Espanyol als campions de Lliga. El Barça, un passadís del qual es va parlar tota la setmana i que al final es va fer amb normalitat, tret alguns sectors de la graderia de Cornellà al Prat que van girar-ne l'esquena. Els de Javier Aguirre han tingut un record, recordem, per Víctor Álvarez, a qui aquesta setmana van operar del cor.
Altres resultats d'aquesta jornada 37, penúltima de primera divisió: Valladolid 0, Celta 2, Màlaga 3, Deportivo 1, València 1, Granada 0, Atlètic Club de Bilbao 0, Llevant 1, Atlètic de Madrid 0, Mallorca 0, Getafe 1, Rayo 2, Real Societat 3, Real Madrid 3, Osasuna 2, Sevilla 1 i Betis 4, Saragossa 0. I encara sobre el Barça, els Blaugrana han confirmat de matinada el fitxatge del brasiler Neymar da Silva.
El club Blaugrana ha publicat a la seva pàgina web l'acord a què ha arribat amb el futbolista brasiler de només 21 anys. El mateix jugador també ha anunciat a través del seu compte de Twitter que signaria amb el Barça un contracte per 5 temporades, 40 milions de traspàs i 10 més ja avançats al jugador podrien ser el cost total de la contractació del nou crack del futbol sud-americà. El jugador, aprofitant la visita de directius blaugranes, firmarà el seu contracte aquest mateix dilluns al Brasil.
El pilot alemany Nico Rosberg ha guanyat un accidentat Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 davant Sebastian Vettel i Mark Webber.
Rosberg dona d'aquesta manera a Mercedes el primer triomf aquesta temporada després d'encadenar les últimes 3 pole position. La carrera es va veure alterada per diversos accidents. Raikkonen va mantenir la 5a posició perquè Alonso no el va poder superar. Com dèiem, moltes lesions. Felipe Massa va acabar a l'hospital per seguir un control exhaustiu després de la sortida de pista que va mantenir en el mateix punt on va tenir el dia abans el seu accident.
I acabem amb un apunt de futbol. El Bayern de Munic és el nou campió d'Europa. Arjen Robben, un jugador perseguit per la desgràcia en les grans finals, es va treure dissabte a la nit de sobre l'estigma de perdedor i va fer campió de la Champions al Bayern de Munic. L'equip bavarès, per 5a vegada a la seva història, un gol de l'holandès a 2 minuts del final, va donar el triomf al conjunt de Jupp Heynckes davant un Borussia de Dortmund a la final disputada a Wembley. Amb aquest nou títol, el Bayern culmina amb un triplet una temporada fantàstica.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
El papa Francesc va parlar de la màfia ahir durant l'Àngelus Dominical. Concretament va dir que és important pregar perquè els mafiosos i les mafioses es converteixin, ja que, segons les seves paraules, no es pot continuar d'aquesta manera. El sant pare actual, com ja va fer Joan Pau II ara fa més de 20 anys, va fer ahir aquesta crida perquè els membres d'aquesta organització criminal es converteixin. Precisament, desenes de milers de fidels havien assistit dissabte a la cerimònia de beatificació a Palerm, a l'illa de Sicília, del sacerdot Pi Puglisi, assassinat al setembre de 1993 per haver combatut durant tota la seva etapa pastoral la Cosa Nostra, la màfia siciliana. Els fidels van arribar d'arreu d'Itàlia, particularment de l'illa de Sicília, però sobretot de la petita localitat de Godrano, el poble on Puglisi havia treballat els 70 anys abans de morir assassinat. Passen 2 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Rajoy intenta vèncer la resistència dels seus barons sobre el dèficit. El periòdico El Terrorisme d'Arma Blanca alerta França. El Punt Avui, verd suspèn, es refereix així a les crítiques al projecte de llei d'educació del govern espanyol. Diari Ara titula Finançament autonòmic envia morta sobre la possibilitat de flexibilitzar els dèficits. El diari El País titula El Banc Central Europeu exigeix a Espanya una llei contra desnonaments més ambiciosa. Diari El Mundo es decanta per una entrevista amb l'inventor que diu que un únic govern ho va fer molt bé a Espanya, el d'Aznar. És un expert econòmic, Arthur Laffer, que concretament defensa Aznar en les seves crítiques a l'actual política econòmica. Diari ABC, amb una imatge de Jordi Pujol i el seu fill Jordi Pujol Ferrusola, titula Els advocats de Jordi Pujol van crear l'empresa que ha fet ric el seu fill. I finalment La Razón titula, en una altra línia, Els mediadors d'ETA volen un procés de pau com el de Burundi. Aquest resum de seguida als serveis i després parlem d'una iniciativa solidària que ha arribat al barri de Sant Andreu de Barcelona de la mà de Càritas de Sant Andreu, la Sagrera i el Bon Pastor, el Rebost Solidari, amb un èxit de participació i sobretot de recollida d'aliments aquest dissabte passat.
Radioestel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a radioestel.cat, el teu portal d'informació.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina, centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. 3bs.ain-es.org.
Una Coca-Cola és molt millor...
Amb un preu i per millor. Paquet de 24 llaunes normal, light o zero, només 13,29 euros a Hipercor.
I en comprar un paquet, regal de 6 llaunes més sense cafeïna. Oferta vàlida només a la península.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 5 minuts i mig d'un quart de 9, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. A banda de les aturades habituals que hi són en aquesta xarxa viària, volem destacar dues incidències que han complicat molt el trànsit. Primer, un accident a la Ronda de Dalt a Sant Gervasi, en sentit Llobregat. Ja el tenim resolt, però ha deixat tocadíssim a la Ronda de Dalt. Penseu que parlem de trams aturades gairebé de punta a punta, sobretot des del nus de la Trinitat fins a Sarrià. Tota aquesta zona amb retencions, són més de 10 quilòmetres, Ronda de Dalt, sentit Llobregat, una via a evitar ara mateix en aquesta direcció, en sentit Llobregat. Això afecta vies properes com la B20, la Pota Nord, amb aturades des d'abans del túnel de Santa Coloma. També afecta els túnels de Vallvidrera, on hi trobareu retencions de 2-3 quilòmetres entre el peatge i la Boca Nord. L'altre punt que volíem destacar-vos, sobretot, és un altre accident a l'AP7, a la zona de Montmeló, en sentit sud, en sentit Tarragona. Doncs veia aturades de més de 5 quilòmetres entre Granollers i Montmeló. Això passa en aquesta autopista AP7, com us dèiem, en sentit sud, sentit Tarragona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. Ara mateix podem parlar de situació tranquil·la. El transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, no hi ha incidències, no hi ha problemes destacables a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Així ho confirmen els diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix... El temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs estem a l'espera de l'acostament d'una perturbació que a poc doncs, anirà arribant cap aquí, cap al nostre país. Això ara, hores d'ara ja es tradueix en nuvolositat força abundant, sobretot cap a les comarques de Lleida i Tarragona i més trencada cap a les de Barcelona i Girona. De fet, al llarg del dia avui esperem precipitacions que puguin acumular més de 20 litres per metre quadrat a punts de les comarques, sobretot de Lleida. Aquí a la tarda aquestes precipitacions aniran acompanyades de tempesta i localment les precipitacions podrien ser doncs, de certa intensitat. A la resta del país, doncs, com més cap al litoral i prelitoral, tant de Barcelona com de Girona, aquí serà més difícil veure ploure, però tot i així no descartem alguna gotellada al llarg de la propera tarda. Les temperatures en general avui doncs, seran doncs, similars a les d'ahir o una miqueta més altes, malgrat els núvols, perquè la massa d'aire ja és una miqueta més càlida. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Omplim el rebost tots entre tots. És el lema d'una campanya que Càritas Arxiprestal de Sant Andreu, que inclou els districtes, els barris de Sant Andreu, la Sagrera i el Bon Pastor, ha organitzat aquest cap de setmana. És una gran festa de la solidaritat, sota el títol de Rebost Solidari, la que ha reunit milers de persones al costat del Centre Cívic de Can Fabra, a Sant Andreu, a Barcelona, i on molta gent va portar els seus aliments, i això va conviure amb diverses activitats, com per exemple cant coral, també gegants i altres manifestacions culturals de casa nostra. Avui ens acompanya en directe el responsable del Rebost de Càritas, Santi Maceda, un dels organitzadors en nom de Càritas d'aquesta activitat que avui volem comentar i mitjançant la qual, atenció, s'han recollit ja 26 tones i això que la campanya, de fet, segueix oberta. L'objectiu era 15, per tant, s'ha superat de llarg. Senyor Santi Maceda, molt bon dia, benvingut al primer cafè de Ràdio Estel.
Hola, molt bon dia.
I moltes felicitats per aquesta iniciativa que d'alguna manera és d'un grup de persones però que es pot fer realitat gràcies a la col·laboració de tots.
Evidentment, sí, sí, sí. La solidaritat i el compromís, no solament de la gent que ha vingut d'una forma seva a donar, i això és el més important, i d'aquí, doncs, d'aquestes 26 tones que ja estem passant amb escreix, no? Però també el compromís i la voluntat de tanta gent que ha col·laborat perquè això fos una realitat. És una moguda important, complexa. Nosaltres tots som aficionats a aquest tema, però ens han ajudat professionals d'una forma, tothom desinteressada que s'ha volcat perquè això fos un èxit. Jo voldria dir que estic més que responsable com a portaveu, perquè responsables en som diversos.
Sí, un dels responsables, en aquest cas, el portaveu.
Exacte, el portaveu del Rebost. I després també, no sé si entrar ara ja en un capítol d'agraïments, que si penso ocuparia tota l'entrevista, però
segur que no acabaríem, però si vol donar una mostra dels múltiples agraïments que hi ha per fer.
Agrair moltíssim, per descomptat, en primer lloc, la gent que va venir amb la seva donació. I després el voluntariat, aquests 150 escaig de voluntaris que van treballar intensament. Va haver-hi un moment que estàvem als 170 i sense ells doncs, no s'hauria pogut portar a terme. I després les empreses, els professionals i tota la gent que m'il·lusió han col·laborat aquí, que ha sigut important.
És una iniciativa, la del Rebost Solidari, que en l'àmbit d'un barri podem considerar-la petita davant de totes les grans necessitats que hi ha arreu de Catalunya, però en canvi molt gran per la proporció de territori i onada de solidaritat. Molta gent va portar els seus aliments en una superfície que es va destinar a la recollida d'aliments. Ho podem comparar, salvant les diferències de proporció, amb un gran recapte, és per tant un sí, gran recapte sí, sí, d'aliments.
Sí. Sí, de fet, la Fundació Banc d'Aliments se n'està plantejant doncs pel juny fer un gran regapte perquè la prestatgeria de la Banc d'Aliments s'està buidant i hem de fer. Nosaltres això ja ho portàvem estudiant des del mes d'octubre, novembre, que vam començar ja a preparar aquesta acció. Qui va ser la idea? Doncs la idea va ser d'un grup de voluntariat que tenim a la parròquia de Sant Pacià en concret, que és de les Formigues. El que va coordinar, jo voldria comentar-ho perquè potser també tindria que estar aquí, el que va ser que no li ha estat possible, l'Ignasi Llorenç, que és el que va coordinar tota aquesta festa. Aquest grup de les Formigues és el que col·labora normalment ja amb nosaltres, cada mes surten a buscar aliments, i aquest cop doncs, va dir anem a fer una diada, que a més de recaptar aliments, que això ens interessa moltíssim i en tot moment, fer ressò i sensibilització d'aquesta problemàtica perquè la gent doncs, continuï aportant doncs, el seu granet de sorra.
Efectivament, aportacions concretament a aquesta iniciativa, el Rebost Solidari, es poden seguir fent a través de Càritas Arxiprestal de Sant Andreu?
Sí, sí, sí. Sí. De fet, es poden portar de 9 a 1 els matins a Berenguer de Palou 104, que és la seu del nostre rebost, o també es poden fer a cada una de les parròquies que configuren l'Arxiprestat. Penso que no me'n descuidi cap. Parròquia de Sant Andreu, Sant Pacià, El Bon Pastor, Cris Rei, Sant Josep Manyanet, Sant Joan de Mata, em sembla que les he dit totes, n'han de sortir sis.
Si ens hem oblidat alguna, demanem disculpes, però en tot cas aquestes parròquies
sí, sí, poden anar i entregar els aliments en allà o directament en el rebost.
Avui ens acompanya Santi Maceda, portaveu del Rebost Solidari. Una mica la gran filosofia de fons era omplim entre tots el rebost i realment de moment s'ha omplert. El que passa és que de necessitats n'hi ha moltes. Ara es posa en marxa tota una dinàmica de repartiment a través de la col·laboració de molta gent i sobretot de Càritas, oi?
Sí, 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 exactament. Bé, de fet, nosaltres estem atenent en aquests moments 642 famílies, aquests dies ho hem estat comentant, Això són més de 1.600 persones, uns 60 nadons, i és clar, el rebost entra en els aliments i quasi bé surten. No diré que cada mes quedi buit, però sí que com a mínim hem de necessitar per distribuir amb certa dignitat els lots d'aliments unes 13 tones cada mes. No? Per tant, aquestes 26 tones ens van força bé, però sobretot ens van bé perquè ens permeten anivellar l'existència dels aliments, sobretot de cara a l'estiu, etc.
Avui aprofitem la presència d'un representant de Càritas, Santi Maceda, per recordar que entrem en la setmana de Corpus, que és el dia de la caritat. D'altra banda, recordem i anunciem als oients que dijous Càritas Barcelona presentarà aquesta campanya de Corpus, molt important també sensibilitzar la gent, no només perquè ajudi amb aliments, que això està molt bé, sinó també perquè ajudi econòmicament Càritas aquest diumenge a la col·lecta. No sé si vol acabar fent un missatge.
Sí, sí. Home, jo encoratjo la gent que aquest acte de solidaritat que ha fet palès en concret amb el tema del rebost aquest cap de setmana sigui extensiu arreu i que l'Església Catòlica doncs, rebi el suport de tots els feligresos i no feligresos perquè puguem continuar atenent doncs, tots aquests casos que hi ha a la societat i que no paren, que van creixent.
Aquest dissabte, recordem a Sant Andreu, es va fer una cantada simultània d'una desena de corals de la Sagrera, Sant Andreu i el Bon Pastor. També presentacions de llibres, taules rodones, una exposició, tota una festa en general que suposo que és, després d'haver-la fet, podem dir que val la pena, no,
sí,
senyor Maceda?
Sí, sí, realment, sí. La veritat és que també ens van ajudar molt. Van venir gent, la majoria gent de Sant Andreu, del món de l'espectacle, del món de la música, de forma desinteressada, i això també doncs, és d'agrair, no? I no et sents sol, et sents recolzat, i persones compromeses amb aquestes situacions de caire social.
Senyor Santi Maceda, de Càritas Arxiprestal de Sant Andreu i portaveu del Rebost Solidari, gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos parlat d'aquesta bonica experiència solidària, la que es va materialitzar aquest dissabte i que continua oberta a les parròquies de Sant Andreu, la Sagrera i el Bon Pastor. En tot cas, no l'acomiadem, l'invitem a quedar-se amb tota llibertat per opinar dels temes que vulgui, dels que no hi ha cap problema, a la tertúlia que fem fins a les 9. Bon dia i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Ràdio Estel.
Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit. El dissabte 15 de juny tornes a tenir una cita amb el Club Més Amics. Excursió al monestir de Santa Maria de Vilabertran i, a més, Besalú, Banyoles i Santa Maria de Porqueres. Un dissabte per desconnectar, per respirar aire fresc i descobrir nous indrets. Recorda-ho, serà el dissabte 15 de juny. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Un Obrim ja el temps de tertúlia d'actualitat aquí en el primer cafè de Ràdio Estel. Passen 4 minuts de 8:45 i saludem d'una banda Eulàlia Reguant, experta en cooperació. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim amb nosaltres Lluís Serra, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Germà Lluís Serra, bon dia.
Bon dia.
També tenim a l'estudi de Ràdio Principat, a la Seu d'Urgell, l'economista Josep Maria Grau. Bon dia, senyor Grau.
Bon dia a tothom.
Amb tots tres i també amb Santi Maceda, portaveu del Rebost Solidari i també membre de Càritas Arxiprestal de Sant Andreu. Ell ens ha parlat d'una iniciativa solidària i ara hem de parlar de l'actualitat general i comencem referint-nos a una notícia econòmica, però també de forta dimensió política. Avui Mariano Rajoy reunirà els seus barons, és a dir, els presidents autonòmics del PP, per intentar consensuar una posició comuna sobre el sostre de dèficit asimètric. Sembla que s'han suavitzat les posicions i que Rajoy pot aconseguir apaivagar una mica els ànims amb aquest tema que, vagi com vagi, ens afecta molt a Catalunya, perquè el fet que se'ns pugui flexibilitzar el dèficit és molt important. Vostès com ho veuen? Nosaltres ens hem atrevit a dir al principi que potser haurem d'agrair a Aznar les paraules de la setmana passada. No sé si vostès ho veuen així o no és aquesta la línia que vostès es plantegen.
Jo agrair-li no li agrairia mai res a Aznar.
És una manera de dir-ho, irònicament.
Sí. Però sí que és cert que la seva entrevista de la setmana passada ha provocat que ara tothom hagi reculat. Aquest matí escoltava paraules de Feijó, que ara sí que està pel dèficit asimètric, quan fa uns mesos era molt crític al respecte. Per tant, sí que és cert que sembla que l'entrevista la setmana passada ha modificat coses internament perquè ha fet que tothom es volqui en favor de Rajoy.
Perdó, el president Gallec havia arribat a dir que Catalunya demana i Galícia paga, per
sí,
exemple.
Sí, per això, i ara ja està en una altra postura. Jo sí que crec que és evident que pel propi Partit Popular és necessari un dèficit asimètric, perquè ells mateixos, en les comunitats autònomes que governen, ho necessiten, és a dir, a les Illes Balears i al País Valencià, curiosament són aquestes dues comunitats, bàsicament, necessiten un dèficit asimètric perquè són les que estan més endeutades amb un dèficit més gran i, per tant, necessiten el mateix que necessita Catalunya. Per tant, és el propi Partit Popular que li interessa per poder seguir governant tranquil·lament, com sembla que fa de manera plàcida, aquestes dues comunitats autònomes. Tant, sí que necessita això. El que passa que jo crec que ja veurem en què es trasllada, exactament en què consisteix, però tenint en compte que tots els acords pel finançament del llarg de la història han acabat fracassant estrepitosament. Per tant, hem de veure què passa exactament i que, en el fons, tenim un acord de finançament de fa 4 anys que ja és en plena crisi i que ja marca una sèrie de coses que no s'estan complint.
Mm-hmm.
Jo sí que crec que les paraules d'Aznar van ajudar a que el Partit Popular, diguéssim, s'ajunti i prengui decisions més conjuntes en aquest aspecte. Jo penso que sí, perquè, clar, ara han d'enfortir la figura de Rajoy, i com Rajoy defensa la simetria, d'alguna manera és això. Per altra banda, sí que hi ha el problema de fons de sempre, que Espanya és irresoluble, que és l'enveja, la incapacitat d'acceptar la diferència. Això es veu claríssimament, per exemple, el tema lingüístic. Per exemple, a Suïssa admet les diferents llengües i no passa res, i aquí això és impossible, i això aboca el cafè per a tots. És a dir, tothom igual, d'una manera irracional. La tercera cosa que també diria, que per què Europa demanen asimetria i Espanya demanen... Europa demanen simetria. Perdó, asimetria. I Espanya demanen asimetria. El plantejament que fa el PP respecte d'Europa és que hi hagi asimetria, és a dir, que Espanya tingui un tractament diferenciat. En canvi, quan els mateixos que defensen això a Europa van a Espanya, aleshores defensen el contrari. Aquí hi ha una incoherència total. I després jo soc partidari de l'asimetria, però en tot, si no, no. És a dir, simetria, molt bé. Doncs els que estan més en contra, que són, per exemple, Extremadura, per posar el cas, molt bé, doncs per què Extremadura ha de rebre i Catalunya ha de donar? Doncs no, tot s'ha de donar o tot s'ha de rebre. Clar, perquè la simetria no és només pel que m'interessa. La simetria ha de ser un concepte més global. Per què Catalunya ha de perdre ordinalitat? Doncs anem tots a la simetria amb aquest tema.
L'hem entès perfectament, encara que hagi tingut aquest petit lapsus, no,
no pateixi. No, perquè estava aquí distrets amb altres temes. Sí.
Entrava la Sara, però molt no passa bé. Res. Des de la Seu d'Urgell, des de Ràdio Principat, senyor Grau, com ho veu?
Bé, penso que hi ha una mica de tot. És un, ja podem contemplar la part que posava damunt de taula l'Eulàlia pel que fa referència a les pròpies autonomies del PP, que evidentment necessiten també rebre aquesta injecció econòmica, però és que jo penso que hi ha un altre factor que està només important que aquest. El tema de l'Aznar també pot ser que hagi fet alguna cosa. Jo per això diria que de començament era un conjunt, però penso que bàsicament potser el més important que els fa reflexionar o fa que Rajoy hagi de prendre aquestes mesures, jo penso que és la influència europea, perquè si veiem les últimes notícies que ens venen justament d'Alemanya i d'Europa en general, la troika famosa ja, d'alguna manera, ha dit per activa i per passiva que Espanya ha de prendre mesures per remoure l'economia, que no pot ser de que fins ara només s'hagi ajudat a la banca i precisament a les empreses no se'ls hi hagi donat res. Tot això, vulguis que no, és una miqueta, diguem-ne que de condicionants que directe o indirectament poden influir i bàsicament és que ho necessiten, evidentment que necessiten i que sigui simètric. És més, si Europa està donant a la banca, o el govern espanyol li està donant un marge de dèficit determinat, com s'està dient, és a dir, lògicament per moralment l'han de repercutir a les economies i han de repercutir-les justament a les que més ho necessiten. En quant a la simetria, Lluís, jo penso que això és de mal resoldre, perquè és que, per més que vulguem, evidentment que això fos l'ideal, que fos que la simetria existís. El que passa és que és gairebé impossible, perquè ja hi ha una sèrie de factors que influeixen tradicionalment en totes les autonomies que són de difícil resolució. Sempre unes han rebut, les altres han donat, i nosaltres estem les que donen. Vull dir,
però que també s'ho faci mirar el Partit Nacional, o sigui, els bascos, s'ho faci mirar també.
Per exemple. Però és que aquests ho tenen molt còmode.
Sí, però a sobre partidaris de la simetria, que són els més asimètrics de tots.
Però aquí jo penso que van fer una relliscada impressionant. No tenien dret a dir res i, en canvi, es van posar, bueno, jo penso que es van posar de quatre potes, vaja.
Sí. Bé, senyor Santi Maceda, després del que ha escoltat, vostè com ho veu, això? Encara que no estigui acostumat a parlar d'aquests temes.
Jo ho veig, francament, malament, perquè jo diria que això és un mal endèmic de la societat de l'Estat espanyol i de difícil solució. Clar, la solidaritat, en principi, jo crec que hi ha de ser-hi. La solidaritat, per mi, com a concepte social, hi ha de ser-hi. El que, com deia el company abans, el que no pot ser és que després aquesta solidaritat sigui sense límit.
I que, i per sempre, a vegades.
No, per sempre i sense límit. No? I que arribem doncs, a dèficits del 8,5 o entre el 8 o el 9. Clar, això no pot ser, però penso que, a més, això és un mal que ens fem tots plegats nosaltres mateixos, perquè estem provocant que hi hagi una política de subvenció constant a la gent, a les comunitats. Ningú s'espavila i llavors el país no tira. I amb aquesta manera de fer d'aquesta forma diferent de ser entre la part de dreta oriental d'Espanya i l'occidental, l'únic que estem fent és ofegar els motors que poden funcionar i a última hora ens farem mal tots plegats, no?
Doncs gràcies pel seu testimoni. Ara amb la Sara Cruz fem un breu incís. Sara, bon dia novament.
Bon dia.
A banda d'aquest tema que hem comentat en el principi de la tertúlia, parlarem del crèdit d'Alemanya a Espanya, també dels atemptats a París i a Londres i altres temes, oi?
Doncs si Alemanya prepara un pla per concedir fins a 10.000 milions en crèdits a empreses espanyoles, ho faria mitjançant una espècie de pla Marshall, com el que ara van fer servir els Estats Units per ajudar Europa després de la Segona Guerra Mundial, ho assegurava el setmanari alemany Der Spiegel, recollint unes declaracions del ministre de Finances Wolfgang Schäuble. També parlarem, com deies, dels atemptats a París i Londres. D'una banda, França parla d'acte terrorista ja, mentre revisa imatges de les càmeres de seguretat per capturar l'agressor d'un militar a París. La policia francesa busca aquest autor de l'apunyalament a un militar que va ser en ple carrer de París. Hollande, de moment, no ha volgut establir lligams amb l'assassinat a Londres, però la policia diu que de moment hi veu semblances. I pel que fa a l'atemptat de Londres, setmanes augmenta la pressió sobre els serveis secrets britànics després que la premsa del país ha fet pública aquesta nova dada. Michael Adebolajo, que és com es diu aquest presumpte assassí, doncs va reivindicar l'assassinat dimecres d'un soldat a Londres, va ser ell mateix qui ho va dir, i ja havia estat detingut, sembla, ara fa 3 anys per ser sospitós de voler unir-se als insurgents islamistes del Shebab a Somàlia. I finalment, si ens dona temps, Ignasi, parlarem d'aquest alpinista català, Juanjo Garra, que ha mort aquesta mateixa matinada al Daugalagiri, a Himàlaia, no poder superar una quarta nit al ras en una alçada superior als 7.500 metres, segons ha informat la seva mateixa família.
S'havia trencat el turmell, recordem-ho, dijous, i no ha pogut resistir les dures condicions d'haver d'estar immobilitzat en aquesta alçada.
Sí, tot i així, un grup de xerpes ja havia contactat amb ell i li havien fet arribar oxigen, medicació i avituallament, però doncs sembla que no ha pogut sobreviure.
Gràcies, Sara. Fins després. Més notícies a partir de les 9. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Seguim amb la tertúlia que compartim avui amb l'economista Josep Maria Grau, amb l'experta en cooperació Eulàlia Reguant, amb el professor de la Facultat de Teologia i germà marista Lluís Serra i també amb el portaveu del Rebost Solidari de Càritas Arxiprestal de Sant Andreu, Santi Maceda. Bé, encara sobre el dèficit, volen comentar alguna cosa més?
Sí, jo només afegiria un tema que seria, si el dèficit no és raonable respecte a Catalunya, el problema social es pot agreujar sensiblement, és a dir, cada...
El de Catalunya, particularment.
El de Catalunya, i indirectament el d'Espanya, també, perquè si aquí no va, després no hi ha aquest esquema de solidaritat que es deia abans, no? Però pensem que cada dècima són 200 milions i anar retallant amb el que ja s'ha retallat a Catalunya pot fer la cosa molt insufrible, eh?
Sabem que la Generalitat ha patit molt l'ofegament del deute a l'abril i al maig.
Sí, estic absolutament d'acord amb el Lluís, però jo segueixo dient que no tot és culpa, si s'agreuja la crisi social a Catalunya, no tot serà culpa del dèficit. També uns pressupostos es dissenyen d'una o d'una altra manera i es poden buscar maneres...
Vostè creu que és un error que no s'hagin presentat encara els pressupostos?
Sí, jo crec que donar tota la culpa al dèficit i que no hi hagi un acord amb el topall del dèficit és un error. I crec que és un error no començar a treballar en uns pressupostos i que declaracions com les d'aquest cap de setmana de Marta Rovira dient que no passa res perquè no hi hagi una llei de pressupostos...
Des d'Esquerra s'està dient molt, això.
Són molt mesos. Greus perquè, en el fons, estem deixant una situació de suspens a moltíssimes persones i moltes polítiques que necessiten d'un pressupost que les acompanyi.
Breument sobre els pressupostos, estan d'acord amb això que diu ara Eulàlia Reguant?
Sí, home.
Podem tirar amb aquests pressupostos de l'any passat?
Alguna cosa es tindria que fer. Jo no sé si el tema dels pressupostos és una política que estan portant a terme per forçar situacions i que s'arribin a solucions, no? Però és evident que el més important, el que deia l'Eulàlia, és que s'està deixant penjat una sèrie de temes que afecten directament a gent molt necessitada i la solució no sabem on es trobarà, no? O sigui que jo penso que es tenia que fer alguna cosa concretament amb el tema dels pressupostos.
Senyor Grau?
Bé, a veure, tècnicament es pot seguir perfectament un pressupost que, vull dir, sense renovar pressupost, el que passa és de que, bueno, sí que hi ha una part de raó quan les retallades, tantes retallades, al final no porten enlloc i s'ha vist des de arreu, però també és molt difícil fer un pressupost sense saber de quins números es poden disposar i de quins ingressos es poden tenir. És que aquesta és el peix que mossega la cua, no? És molt difícil poder fer un pressupost adequat i adient. A veure, si realment les retallades per què es produeixen? Jo no crec que hi hagi cap govern que voluntàriament vulgui fer retallades. El que passa és que s'hi veu obligat. Que s'haurien de fer la millor en un altre lloc o en alguns llocs menys sensibles, tal vegada, però d'on? Sí, podríem parlar de la indústria armamentística, podríem parlar de moltes coses que, efectivament, doncs, podrien fer menys mal socialment. Però estan marcats d'aquesta manera. Però, en el fons de la qüestió, jo penso que realment una solució hauran de buscar en quant, precisament el que estàvem parlant abans del dèficit asimètric i que realment per aquí poden arribar mesures que poden tornar una mica a enfocar el tema. Jo crec que sí, per una raó sobretot, perquè és que una vegada més, jo ho he dit alguna vegada, una vegada més, la troika es torna a pronunciar en què es necessita fer mesures reals, d'economia real. No es pot continuar només amb l'economia especulativa dels bancs, sinó que s'ha de fer economia real. Per això, també, després la Merkel també diuen, bueno, hem de fer alguna cosa, hem de portar diners. Amb una paraula, si els hi van dir ben clar abans d'ahir, no? O sigui, o la banca espanyola, comenceu a obrir l'aixeta, comenceu a donar crèdits, perquè és que el que no pot ser és que s'ho mengi tot la banca i a les empreses no els hi arriba bé. Si no els hi arriba a les empreses, difícilment l'economia es pot aixecar.
Precisament a partir d'unes declaracions del ministre de Finances alemany Wolfgang Schäuble al diari Der Spiegel, hem sabut que Alemanya prepara un pla per concedir fins a 10.000 milions d'euros en crèdits a empreses espanyoles. Una notícia també esperançadora, podem dir. És important que circuli el crèdit. Això... Vaja, això més o menys ho veiem tots.
És que això, una miqueta, si em permeten, hi ha un factor potser bastant important i bastant bàsic. Alemanya entra en eleccions ja.
Sí, al setembre la celebra.
I la senyora Merkel, lògicament, com a bona política, com els polítics en general, la primera cosa que vol és saber si pot tornar a sortir reelegida, etcètera, etcètera. Que això, juntament amb el que deia abans, de que d'alguna manera hi ha les altres esferes, diguem-ne Banc Central Europeu, diguem-ne Fons Monetari Internacional, estan adonant-se de què han de deixar anar, han de afluixar el llaç. És que és indiscutible, és que si no s'ho feien ells mateixos. Alemanya, amb qui vendrà si no tenen calés l'economia més propera d'ells mateixos? Sí, simplement, no?
Mm-hmm. Bé, això és exactament el que passa. És a dir, que si per anar bé uns s'han d'anar bé bastanta gent. Aleshores, si Alemanya no pot exportar, de què serveix? Però aquí també hi hauria el tema que teníem a Espanya i a Catalunya, concretament a Catalunya, en la relació als pressupostos, que tots volen manar els partits, però qui vol governar en aquests moments? Quan governar és cremar-se. Aleshores, tots els partits, sabent que no anaven a governar, a les eleccions van dir no les retallades, no tot això, molt bé, però si tu ara governes, què fas? Quan els únics diners que venen són els d'Espanya, i prou. Que és el que tu els has donat abans. Aleshores, clar, tot això, hi ha molta imatge, molt voler salvaguardar-me el meu partit, perquè, doncs, però no es miro bé social o bé comú, perquè hi ha un moment que podien concentrar-nos a veure què podem arribar a fer. Això també seria un punt important.
Jo crec que hi ha partits que sí que tenen propostes, el que passa que per certa gent no són... o per qui governa no són adequades o no s'ajusten a les seves voluntats. És evident que amb certes propostes de recaptatòries per part de la Generalitat són poques, perquè té poques competències en aquest sentit, però en té algunes i no s'estan aplicant. Per tant, podem plantejar-nos uns pressupostos que canviïn certes inversions que s'estan fent en lloc d'invertir o de pagar certes coses que se'n paguin d'altres i que es paguin.
Ah, però les recaptatòries, tu saps que Madrid ha aturat propostes recaptatòries de la Generalitat.
Però la banca sembla que la podem tornar a aplicar, la de la banca.
La banca, per exemple, euro de recepta de tal, és a dir, hi ha hagut un munt de propostes, però que i la de la banca aquesta que va aturar en 3-0 a Madrid perquè aquí no tinguessin cap interès.
L'impost de successions i de donacions, qui el va aturar, que jo sàpiga?
Eulàlia, això és la xocolata del lloro,
evidentment és la xocolata del lloro, però amb certs serveis socials i amb certs deutes que té la Generalitat, és la xocolata del lloro el que deu i no ho paga. També plantegem-nos quina xocolata del lloro va primer.
Si permets, la perversió és que amb el dèficit estructural aquest de Catalunya degut al propi estat espanyol, que hagi de demanar els diners que són seus, i és l'únic, a més, l'ofec en digue-li, senyor, vols diners? Vine, sí, tens diners. Clar, què es valen? Doncs amb això fan pressió sobre tota la resta. Amb el tema lingüístic podríem entrar per aquí amb 20 coses, però el que és pervers és això, és a dir, els seus propis diners que els hauria d'haver arribat de l'Estat, resulta que a sobre els hi donen com a préstec, tinguin que pagar interessos dels seus propis diners. Bueno, això més pervers no pot ser.
I
a partir d'aquí estem
discutint...
Això no ho qüestiono gens. Jo el que em pregunto llavors és per què seguim allargant aquesta agonia. Si tenim diferents opcions, allargar l'agonia o fer-nos un plantejament més definitiu ja, perquè parlem molt, però els
plantejaments... Sí, el problema que té la Generalitat és pagar els funcionaris. El primer problema que té és pagar els funcionaris, que no s'hi arriba.
Llavors, la pregunta és, si tot això, a part d'altres qüestions, que jo és el que estic dient, té a veure amb el dèficit fiscal i amb una qüestió d'ofegament per part de l'Estat espanyol, i tothom ho té clar, i fins i tot sembla que el govern de la Generalitat això ho té clar, per què estem allargant l'agonia?
Doncs perquè legalment no tenim els mitjans per poder prendre la decisió.
Però els avenços socials al llarg de la història s'han fet a partir de la desobediència.
Sí,
legalment no tindrem mai les condicions per fer-ho, perquè mai hi seran, perquè l'estat espanyol mai les facilitarà.
També es poden fer canvis legals, no?
Però l'estat espanyol mai facilitarà aquests canvis legals. Per tant, és evident que legalment no podrem mai, a no ser que la troika ho digui, perquè a vegades quan la troika ho diu és quan fan cas.
Eulàlia, tu creus que la primera cosa que hauríem de fer és posar-se d'acord als partits catalans? Que s'estan tirant els trastos pel cap una darrere de l'altra. La imatge primera que hi ha és de desunió en lloc d'unió per fer força. Com vols que a partir d'aquí es pugui fer força legalment? És que és quasi ben impossible.
Perdoni, senyor Maceda, havia demanat la paraula.
El senyor Grau m'ho atreda. Jo penso que hi ha dos punts bàsics. El primer, històricament també, els països catalans, no, encara no hi som. Els partits polítics de Catalunya mai s'han posat d'acord. Inclús aquells que tindrien que posar-se d'acord per força, perquè són pertanyen a un mateix sentiment, cap. I això,
sentiment de país, vol dir vostè, encara que siguin d'idees diferents.
D'idees diferents, però és que si no anem units, tota la classe política, tots els partits polítics i tota la gent que hi va al darrere, difícilment lograrem aquesta pressió que deia l'Eulàlia d'arribar a la desobediència. Esclar, això són palabres majores, no? Però si millor no cal arribar aquí si hi ha un bloc gran, homogeni. I després també una cosa que això ja no sé si... Bueno, per mi s'ha convertit en utopia i que també fa molt. Els partits polítics, els polítics en general, estan al servei del poble o estan al servei del partit?
Que és la gran pregunta.
Jo penso que estan al servei del partit. El mateix ho ha començat dient, no? La Merkel aviat després de les eleccions... Sí.
I ha sempre... fet de seduir el seu poble, ella, no?
Per guanyar les eleccions. El seu poble i el seu interès.
El
d'ella i el de tots.
Sí, sí.
Llavors, la classe política no està al servei del poble. Això ha passat a la història. Per tant, també a partir d'aquí és molt difícil arribar a solucions. Si aquí afegim tota la càrrega històrica del que ha estat els diversos estats dintre d'Espanya, difícilment arribarem a bon port.
Eh? L'hem entès perfectament. Per tant, aquí cal una regeneració, no? Una regeneració, una nova filosofia de la política.
Sí, sí.
Jo crec que la desobediència no cal que la facin els polítics. Confio ben poc en la gran majoria dels polítics que ens governen i tinc molt clar que ells no faran els passos per tirar endavant.
Els actuals, com a mínim.
I és la societat civil, com s'ha demostrat en els darrers anys, que és la societat civil catalana qui fa avançar les coses. Per tant... està a les nostres mans, no està... Si no hem d'esperar que 135 diputats es posin d'acord, hem d'esperar que la societat civil faci els passos per tirar endavant i per fer les propostes clares que són necessàries.
Avui... Llistes obertes, Eulàlia.
Sí, per exemple, llistes obertes. és una opció.
Que així esperarem que els partits polítics es posin d'acord per fer una llei electoral que contempli llistes obertes. No, és la societat civil qui ha de tirar endavant les propostes per tal de forçar a que el Parlament o que qui sigui prengui decisions o prendre-les com a societat civil independentment del Parlament i així obliguem a que el Parlament segueixi. Què és el que va passar amb l'11 de setembre passat? És el Parlament qui va a remolc de la societat civil, no la societat civil qui espera que els polítics es decideixin.
Sí, però s'hauria de veure si també es sap utilitzar intel·ligentment la societat civil les seves pròpies forces, perquè, per exemple, s'hauria d'analitzar, cosa que és molt difícil, no? Però s'hauria d'analitzar la repercussió que va tenir, per exemple, el diari El Mundo i en aquella fabulació contra Artur Mas, per veure la incidència, perquè el que es volia era que no guanyés ningú amb força a Catalunya per tenir interlocutor feble. L'Estat va aconseguir el que volia. El que volia. La societat civil molt bé, però quan tu has d'articular tota una energia societat civil per anar endavant, el que tu has de fer és realment donar força a qui ens representa, perquè si no confiem en els polítics d'alguna manera...
Una observació, si creiem que... O sigui, és evident que algú va afectar, però si creiem que una simple un simple reportatge al Mundo va provocar que tot es desgavallés, preparem-nos. Perquè l'estat espanyol en farà moltes més d'aquestes.
No hem de pensar que sigui l'única causa.
N'hi ha moltes més, però mira el que estan fent a Madrid, el que estan fent
en tot. I que Convergència no tragués la majoria absoluta no vol dir que es debilités el procés.
No, però com a mínim no perdre.
No, perquè no tot ha de recaure. És que no es va perdre. La majoria segueix sent... No.
Sí, però la interlocució respecte del govern de Catalunya, a Madrid ho van considerar una absoluta victòria. tal com van anar els resultats, perquè afablia Catalunya. Al marge del partit, m'importa tres plers...
En aquest cas, Convergència va perdre vots, va perdre suport.
Escons, vol dir, això res...
Però potser també hi ha altres coses de la política aplicada abans que van fer que perdessin escons, no només una entrevista al Mundo. O sigui, no només és una qüestió de perdre vots per culpar...
No, l'entrevista al Mundo, dius tu, jo dic que va afectar molt i que a vegades la societat civil hauria d'estar també més a les dures i a les madures. Sortir un dia és molt interessant.
Deixem l'anàlisi del 25 de novembre passat i avui, ja que tenim aquí un representant de Càritas, recordem que a Sant Andreu hi ha hagut aquest dissabte una gran manifestació de solidaritat amb més de 25 tones recollides de moment. I amb
més de 26.
26, déu-n'hi-do. Tones d'aliments, és a dir, donació directa d'aliments en una esplanada allà al costat de Can Fabra de Sant Andreu. I aquesta setmana entrem en la Setmana de la Caritat, Setmana de Corpus. Recordem que Càritas és una de les entitats de la societat civil catalana, perquè a més d'Església també és societat civil, que demana un pacte entre els partits, un pacte contra l'atur, un pacte per la reactivació econòmica...
Sí, sí. Jo penso que aquí el que comentava abans, la força del poble s'ha de notar i es nota. Jo penso que, de moment, sobretot amb els temes de solidaritat i amb els temes d'acció social, el poble respon. I respon amb tota l'escalafó, del que més té i del que menys té. Sobretot del que menys té, no? I penso que això, aquí, la gent s'ha de volcar amb Càritas, perquè Càritas és un fil conductor o un conductor de solució o intentar solucionar tota aquesta problemàtica social que hi ha.
Càritas és una entitat, afortunadament n'hi ha moltes més. Em sembla que Eulàlia Reguant, per la seva experiència de col·laboració amb la Federació Catalana d'ONGs pel Desenvolupament, amb Justícia i Pau, també sap una mica de què va.
Sí, no, jo diria que ara i important, i s'han de felicitar aquestes iniciatives, però que no hem d'oblidar tampoc que hem d'atacar a les causes de tot això. Perquè a vegades ens creiem o dona la sensació que només amb el simple fet de donar menjar o de donar, que és necessari i bàsic en la situació actual de moltíssimes famílies, ja n'hi ha prou. I hem de començar a tendir a generar les alternatives necessàries perquè no hàgim d'arribar a aquest extrem d'haver de donar menjar, sinó que generem els espais i les capacitats necessàries perquè la gent es pugui empoderar i pugui tenir opcions a sortir.
Són emergències. Sí. No
que jo crec que en el programa que he vist, a més del que feien aquest cap de setmana a Sant Andreu, hi havia l'espai de debat i de presentació d'alternatives, que és també molt necessari.
Això és el que jo volia comentar, que precisament, clar, aquests dies n'hem parlat i m'ho preguntaven. Aquesta és la solució? No. Aquesta no és la solució. Donar menjar a qui s'està morint de gana no és la solució. El que passa és que alguna cosa has de fer. Sí, sí. I mentrestant el poble s'ha d'organitzar i és el que fem. Però precisament amb aquesta festa el que es va voler fer és que hi hagués una alternativa, estudiar quina situació hi ha, quines alternatives hi ha, què es pot fer i buscar solucions.
Aquí... Però mentrestant, com deia la mare Teresa de Calcuta, s'han d'atendre aquells pobres, exacte. Els més pobres entre els pobres.
És a dir, que el que no es pot és contraposar. L'ideal és que es vagi a les causes, però davant de situacions d'emergència i persones que viuen emergència s'han de donar solucions d'emergència. I, per tant, si això, diem, les causes, mentrestant se t'està morint, on he d'esperar que les causes... Per
tant, les dues coses, no?
Són les dues coses.
Càritas crec que té dues coses, entre altres, molt importants. Una és la motivació, el que ho mou, aquesta fe i aquest esprit de solidaritat i d'amor, no només solidaritat, amor, solidari, i després que és una xarxa molt ben estructurada i articulada territorialment amb una capacitat d'observació de realitat poc comú, perquè els informes de Càritas val la pena sempre llegir-los.
Perquè
van a la realitat, no van a buscar una ideologia, no. Van a la realitat, a veure què es pot fer per les persones. No?
I acabem ja, senyor Grau, i després, si vol, senyor Maceda, una última intervenció.
Sí, a veure, el que està més que arxidemostrat és que la solidaritat hi és sempre al poble. I jo voldria llançar una llança de per la redundància, d'esperança, amb el sentit de que una miqueta anant el que deia l'Eulàlia, que la societat és la que hi devora, és que la societat ja s'està movent. I la prova l'en tenim. Si mirem només simplement estadístiques, ja veurem que, i sondejos, ja veurem que el bipartidisme està desapareixent. O sigui, cada vegada més. És a dir, que el multipartidisme cada vegada pot ser arribar més fort, i això pot ser...
Això pot ser transformador de la política.
Jo n'estic convençut que això pot arribar per aquest camí, perquè és que per la força no es pot fer res, és que et sents impotent, falta la legalitat. En canvi, d'aquesta manera, sí, és a dir, a les urnes és on podem fer la força.
Sí, el que passa és que hi ha una societat civil que també pot tenir iniciativa sobre aquestes urnes i sobre aquest Parlament.
Per exemple, ara mateix em ve el cap el Teresa Forcades i l'Arcadi Oliveres.
Sí, han presentat aquí.
Tal vegada pot tindre una ajuda, un moviment en el qual es poden emmirallar les persones per seguir un altre camí a seguir.
Perdonin, senyors, que estem fora de temps. Senyor Macedo, algun últim comentari?
No, jo agraïus l'oportunitat d'estar aquí i repeteixo el que he dit abans. Agraï moltíssim la gent com s'ha volcat amb nosaltres i que la campanya hagi pogut estar un èxit, precisament per poder ajudar a la gent.
Per cert, avui fa un any s'organitzava a Televisió de Catalunya la Marató contra la Pobresa. Avui fa un any. Iniciatives d'aquestes, doncs, que mentre s'hagin de fer es facin, clar.
Sí, sí. Em va encantar la iniciativa aquesta de, no sé si és de Girona o un poblet de Girona, sobre el teatre, que els espectadors s'anaven i van tenir darrere portar alguns aliments.
Això ho vam fer-ho ahir nosaltres, eh?
Sí, també.
Tot aquest... Fantàstic. Tot aquest acte va acabar en que tots els grups de teatre dels tres barris, de Sant Andreu, la Sagrera i el Bon Pastor, van fer com un col·legi de teatre i l'entrada no era gratuïta. Tampoc es pagaven diners, tenies que entrar amb algun aliment.
Doncs molt bé, una bona manera.
Vam fer aquest cap de setmana també a Lleida una discoteca, jo crec que encara era entra dins en una imatge molt més rara, que és que la gent jove quan volia sortir de festa a la discoteca pagava l'entrada amb aliments.
Doncs molt bé, benvinguda aquesta varietat en la solidaritat. Gràcies a Eulàlia Reguany, Lluís Serra, Santi Maceda i des de la Seu d'Urgell, des de Ràdio Principat, avui Josep Maria Grau. Fins la propera, bon dia.
Bon dia a tothom.
Bon dia. Ara l'última hora informativa amb Gerard Carrión. Després parlarem de l'any de Sant Pere de Rodes, d'aquest monestir de l'Alt Empordà. També tindrem la secció social amb Àngel Miret, Món sense fronteres i més coses fins a les 10. Quedeu-vos amb nosaltres.
Hola, bon dia. Repassem les notícies. A aquesta hora, l'alpinista català Juanjo Garra, mort aquesta matinada a l'Himàlaia, en no poder superar una quarta nit al ras, en una altra altura, en una altura de 7.500 metres. Tot i que un grup de xerpes ja havia contactat amb ell i li havien fet arribar oxigen, medicació i avituallament, Garra no ha pogut superar el gran número d'hores pesades i passades en unes condicions extremes. El president espanyol Mariano Rajoy reuneix avui els presidents autonòmics del Partit Popular per intentar pactar com es farà el repartiment del dèficit públic espanyol si Brussel·les el flexibilitza dimecres. La possibilitat que el govern espanyol en faci una distribució simètrica entre autonomies ha suposat crítiques d'alguns barons populars que exigeixen que no hi hagi diferències, sobretot si beneficien Catalunya. El govern alemany s'està replantejant la seva estricta política d'austeritat i estudia ajudar les economies del sud d'Europa concedint crèdits a empreses de l'estat espanyol. Ho faria mitjançant una espècie de pla Marshall, com el que van fer servir els Estats Units per ajudar Europa després de la Segona Guerra Mundial. I el jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, començarà avui a prendre declaració als empresaris que figuren en els papers de Bárcenas com a donants de diners del Partit Popular. Són 8 directius d'empreses constructores espanyoles que hauran de respondre al jutge sobre la suposada comptabilitat oculta del partit, que es coneix com a cas Bárcenas. Això després que la setmana passada fossin citats a declarar alguns dels màxims responsables del Partit Popular.
L'exigència de l'economia de ser autònoma, de no estar subjecta a ingerències de caràcter moral, ha portat l'home a abusar dels instruments econòmics, fins i tot de manera destructiva. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Els bisbats de Catalunya tenen veu i espai a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, el Campanar, Bisbat de Tarragona. Els diumenges a les 8 del matí, Església Viva, Bisbat de Girona.
A 8:45 del matí, Església d'Urgell, Bisbat d'Urgell. I a 6:15 de la tarda, Debat a Bat, Bisbat de Lleida. L'actualitat del teu bisbat a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Si és ibèric, el pernil té més bon gust.
I aquest preu té un gust i per millor. Pernil ibèric d'en Savall, peça de 7 a 8 quilos, amb Hipercor, només 89 euros.
Acostuma't als nostres bons preus.
A Hipercor el revisem contínuament perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Hipercor, preu i per millor.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
L'altra cara del dia.
Des del primer diumenge del mes de maig està en marxa l'any de Sant Pere de Rodes. Va ser amb una pujada a peu al monestir de l'Alt Empordà, des de diversos punts del Cap de Creus, el que va donar inici a un període de commemoracions que tenen com a marc aquest monestir centre històric de pelegrinatge. La coincidència de la festivitat de la Santa Creu de maig amb divendres, el dia 3, va fer que el diumenge següent es donés inici a aquestes festes, que ja se celebren des del segle XIV, segons la documentació, i fins a l'any 1697. Venien marcades per una assistència massiva de devots i pelegrins que pujaven la muntanya mitjançant els múltiples camins que arriben fins a Sant Pere de Rodes. Parlem d'aquest monestir i d'aquest any de commemoracions amb la seva directora i gestora, Sònia Masmartí. Ens escolta ja des de Sant Pere de Rodes, Sònia Masmartí. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ens pot explicar una mica en què consisteix aquest any de Sant Pere de Rodes i quins són els motius, així com les commemoracions que hi haurà?
Bé, doncs, com bé has dit, el jubileu, l'any sant de Sant Pere de Rodes, es va celebrar fins l'any 1697. En aquell moment ja es va interrompre, llavors ja a final del segle XVIII els monjos van abandonar el monestir. Al segle XIX, amb la desamortització, la comunitat es va extingir, o sigui que mai més es va tornar a celebrar aquest jubileu. I sí que al final del segle XX va haver-hi alguns intents molt incipients d'intentar rememorar aquesta festa, perquè, de fet, el territori en tenia moltes ganes. Aquí tothom... Heu de pensar que els últims monjos, que el 1835, doncs, abans de ser exclaustrats i les societats desamortitzades, encara recordaven aquells temps gloriosos en què se celebrava l'any sant els jubileus a Sant Pere de Rodes. I llavors, al llarg de tot el segle XIX i del segle XX, periodistes, intel·lectuals de la zona, gent dels pobles, encara se'n recordava de que a Sant Pere de Rodes doncs, bueno, es anava mantinguent viu aquest record. Llavors hi havia moltes ganes en el territori de poder tornar a celebrar amb una festivitat encara lluny, amb una festa grossa, diguéssim, amb la participació de tothom, aquest any sant. I pensem que aquest any doncs, hem posat potser la primera pedra, no? Hem fet una primera celebració que potser esperem que amb les següents coincidències doncs, es pugui tornar a repetir i que això doncs, vagi arrelant i vagi establint doncs, com la recuperació, la resurrecció de tots aquells actes que en el passat havien magnificat tant el Sant Pere de Rodes.
Potser és més difícil, poden pensar alguns, que en un monestir on ja fa moltes dècades que no hi ha monjos, que no hi ha comunitat monàstica, es puguin reprendre els jubileus. Ara, tenint en compte que s'està fent una gestió després de la restauració i reconstrucció d'una part del monestir, també es pot donar opció al que havia estat el seu origen, no? Que és la fe cristiana.
I tant, no, ja en Sant Pere de Rodes sí, no hi ha monjos des de fa molts segles, però és un lloc, continua tinguent aquesta màgia que han tingut sempre els llocs sagrats, és un lloc preciós, és un lloc que el territori se l'estima moltíssim. La gent de l'Empordà i els de més enllà també, tothom que l'ha conegut, vaja, tothom que visita Sant Pere de Rodes no pot deixar d'admirar la bellesa d'aquell lloc i sentir que sí, que hi ha una màgia, hi ha un esperit, no? Hi ha... que, bé, que és aquesta màgia que tenen els llocs sagrats.
I a més ara ja no es visita un monestir en ruïnes, sinó que es visita un lloc ben preparat i ben reconstruït. Què té, què presenta ara Sant Pere de Rodes per aquells que no hagin anat els últims anys, sobretot l'última dècada, des que està reconstruït i vulguin visitar-lo?
Bé, doncs, ara, d'entrada, el que tothom ha de tenir molt clar és que no va veure el monestir de Sant Pere de Rodes. S'ha d'admirar i visitar és el conjunt monumental de la Serra de Rodes, perquè el monestir no està pas sol allà a la muntanya. Molt a prop d'ell, ben bé al cim, 100 metres amunt, tenim el castell de Sant Salvador, que està en ruïnes, i llavors, just a l'aparcament on arriba la gent, doncs hi ha la petita església de Santa Helena o de Santa Creu de Rodes, i al seu voltant doncs, hi havia un poble que va ser abandonat al segle XV, que fins fa pocs anys doncs, semblava que no hi era aquest poble, perquè la gent no els explicava, no? Aquí hi havia un poble, ah, sí, bueno, i ho veien, però no es veien les cases, era difícil fer-se la idea. En canvi, ara, els últims anys, els últims 5-6 anys, s'ha estat excavant aquesta població, aquest poblat, s'han recuperat les cases, unes cases molt grans, molt impressionants, per ser un poble medieval, molt ben conservades, fins i tot, amb els seus carrers, les habitacions, algunes restes d'escales, i realment és espectacular aquesta, i això es troba a uns 700 metres abans d'arribar a Sant Pere de Rodes. Llavors, el paisatge, els trossos, fragments de murs que vas veient a mesura que t'acostes al monestir, doncs tot això ara forma part de la visita, de l'itinerari de visita. Sí. I això, doncs, gràcies a la col·laboració del Parc Natural o d'associacions com Via Pirena, gent que ens ajuda a mantenir la muntanya, també els pastors que ens hi porten les vaques i vulguis no, doncs això també ajuda a fer visible aquelles restes arquitectòniques que han anat quedant amagades amb el pas del temps. I el monestir de Sant Pere de Rodes, pròpiament, doncs, té un itinerari de visita ben marcat, ofereix visites guiades a qui ho vulgui aquest any, amb motiu de l'any sant, doncs fem visites guiades especialitzades en el pelegrinatge. Bueno, això, doncs, hi ha uns determinats dies al llarg de l'any que s'han convocat aquestes visites, però qualsevol persona que ho vulgués, doncs, trucant al monestir, també se li podria oferir.
Recordem el telèfon del monestir, senyora Sònia Masmartí, el telèfon de Sant Pere de Rodes, pels qui estiguin interessats.
Sí, és el 972-38-75-59.
972-38-75-59, el telèfon de Sant Pere de Rodes. També es pot buscar informació a internet. Avui parlem amb Sònia Masmartí, responsable del monestir de Sant Pere de Rodes. Un aclariment tècnic, durant tot l'any, per tant, hi ha les commemoracions pròpiament de l'any de Sant Pere de Rodes, des del dia 5 de maig passat i durant tot l'any fins al 3 de maig de l'any vinent?
L'últim acte, o sigui, a part de la inauguració, va ser aquest dia 5 de maig, amb aquesta gran festa, aquesta gran pujada. Llavors hi ha tot un cicle de conferències, de temes relacionats amb el culte a la Santa Creu, amb el monestir, amb l'art romànic, que aquestes conferències doncs, arribaran el 25 d'abril de 2014, que és l'última. Llavors, també bueno, es va parlar davant l'èxit que va tenir i l'ovació de tothom el dia 5 de maig, doncs es va parlar de fer la cloenda de l'any sant amb una altra pujada a peu, igual com la que es va fer el 5 de maig passat, el proper diumenge després de Santa Creu de 2014.
És una pujada d'uns pocs quilòmetres, potser no és tan llarga com la dels pelegrinatges a Montserrat, per exemple, si es fa des de punts del Cap de Creus, per tant, molt recomanable i molt saludable, perquè realment quan arribes a dalt el paisatge és preciós, no? Mar i muntanya.
Preciós, sí. I vam tenir la gran sort de tenir un dia esplèndid, feia un sol... va ser preciós.
Doncs tant de bo en puguem tenir molts de dies esplèndids durant aquest proper any, aquests propers mesos d'any de Sant Pere de Rodes, aquest antic monestir benedictí del qual van haver de sortir els monjos durant el segle XIX en la desamortització de Mendizábal i que, malgrat no estar habitat per comunitat monàstica, ha pogut ser reconstruït per la societat civil, les institucions públiques, i és, diguéssim, el referent d'un gran conjunt monumental que avui hem comentat uns moments amb Sònia Masmartí. Alguna cosa més que vulgui afegir sobre el que és aquesta commemoració i el que és el monestir actualment?
Bé, doncs sempre doncs, recomanar la visita al monestir, perquè malgrat que la gent hi hagi estat una vegada o una altra, doncs a Sant Pere de Roda s'hi ha de tornar. S'hi ha de tornar perquè sempre és un lloc tan bonic que sempre sorprèn la seva visita, i de fet doncs cada època de l'any, cada dia de l'any, podria dir jo, perquè bueno, el anar-hi cada dia és diferent, cada dia el cel de la muntanya, depèn del clima, depèn de l'estació de l'any, depèn de molts factors, però cada dia Sant Pere de Rodes és diferent i sempre val la pena acostar-s'hi.
Fins i tot amb tramuntana, no ens ha d'espantar.
Exacte, amb tramuntana s'ha d'anar ben abrigat, però realment és preciós. I pujar a Sant Salvador i passejar per la muntanya, bueno, en fi.
Un altre detall, senyora Sonia Masmartí, hi ha celebracions religioses, es poden celebrar en el monestir, casaments o altres celebracions litúrgiques, o en aquest moment no està obert al culte?
L'església no està consagrada, no està oberta al culte, però sí que en ocasions, doncs, si una parella concreta doncs, es volen casar al monestir, doncs ho poden fer.
Sempre amb els tràmits pertinents a través del bisbat de Girona, en aquest cas.
Sí, amb el Museu d'Història, que és qui gestiona el monument.
Moltes gràcies per la seva participació avui en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, on hem parlat de l'any de Sant Pere de Rodes, molt recomanable especialment en aquest any, fins al maig de l'any vinent, la visita a aquest conjunt monumental situat doncs, concretament al terme municipal del Port de la Selva, però a prop de diversos llocs, on, com hi ha el castell de Sant Salvador de Verdera o altres zones properes al Cap de Creus. Que vagi molt bé, una salutació a tots els qui feu possible la rehabilitació del monestir de Sant Pere de Rodes. Molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars, les notícies i tota l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Recorda, ho segueix-la de dilluns a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel. El dissabte 15 de juny tornes a tenir una cita amb el Club Més Amics. Excursió al monestir de Santa Maria de Vilabertran i, a més, Besalú, Banyoles i Santa Maria de Porqueres. Un dissabte per desconnectar, per respirar aire fresc i descobrir nous indrets. Recorda-ho, serà el dissabte 15 de juny. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Gairebé un quart i mig de 10, el comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació E-Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, endavant.
Bon dia. A finals de la setmana passada, el Parlament de Catalunya va aprovar per majoria el recolzament a l'actual llei d'avortament aprovada en el seu moment pel Congrés de Diputats de Madrid. I també va aprovar l'ampliació de mesures per fer encara més fàcil aquest avortament. Va ser fruit d'una iniciativa socialista recolzada amb entusiasme pel partit del govern, Convergència Democràtica de Catalunya, i la contradictòria abstenció de Unió Democràtica de Catalunya. Dic contradictòria perquè en el seu dia, a Madrid, va votar precisament en contra aquesta llei, la cara s'ha abstingut aquí, i, a més, va interposar el veto al Senat. Aquest fet em porta a una reflexió necessària, perquè penso que el punt crucial de l'avortament és la consideració que tinguem l'embrió humà. L'embrió humà pertany a l'espècie humana, és, per tant, un ésser humà, i això és una obvietat incommensurable. Qui pot negar la condició humana del seu ADN i la seva dinàmica fenotípica que el caracteritzarà des de la concepció fins al fi de la seva vida com a una individualitat única? L'embrió, per tant, no és una matèria prima, ni un tros de la mare, com una mena de ronyó, com alguna teòloga afirma. És la fase inicial de la realització personal que tots hem compartit. I si estem aquí és perquè en el seu moment no ens varen tractar com a material o com un inoportú tros matern. El que sigui dependent o no, no otorga dret d'extermini, perquè també és un dependent, aquell qui està en coma, el malalt avançat d'Alzheimer i tantes altres malalties en les quals desapareix la consciència racional de l'ésser. Amb una diferència a favor de l'embrió, en tots aquells casos de malaltia lliurats a la seva realització humana aniran a pitjor, mentre que l'embrió es convertirà en un com nosaltres. No existeix el dret a suprimir la vida del cuidat, i sí el deure d'atendre'l, i la societat, l'Estat, han de procurar els mitjans per aconseguir-ho. Que l'embrió no és una cosa ho reafirma la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 18 d'octubre de 2012, o sigui, de l'any passat, que el Parlament de Catalunya ha volgut ignorar i que confereix una clara protecció en raó de la seva dignitat a l'embrió humà. La nostra societat, i d'una manera molt sensible al nostre país, ha transformat l'embaràs en una malaltia de transmissió sexual i l'avortament en una teràpia. He aquí el 25% de les causes per les que Catalunya s'extingirà com a nació abans del 2050, tantes com el percentatge que signifiquen avui els avortaments sobre els escassos naixements de catalans. Abans que arribem aquí, però, tots els menors de 45 anys sofriran les conseqüències d'aquesta crisi històrica. Que tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel. Avui al 2 de 8 posarem al dia la jornada amb Gabriel Genescà, traductor i filòleg. També tindrem el punt esportiu dels Víctors i, com cada dilluns, la recomanació de la Sara per passar una setmana d'allò més distreta. 2 de 8, 30 minuts per repassar l'actualitat amb entrevistes, reportatges i també serveis. De dilluns a divendres a 7:45 de la tarda aquí, a Ràdio Estel. T'hi esperem.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, la resposta més creïble a la crisi. Michel Candessús reivindica la doctrina social de l'Església. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Diàleg a 360 graus. Sobre què? Per què? Amb qui? Com? Quan? Fins a quin punt? Aquest estiu, del 2 al 6 d'agost, la Seu d'Urgell acollirà la Mariàpolis 2013, un espai obert de convivència per gaudir del paisatge de la diversitat amb persones de totes les edats on poder experimentar la fraternitat com a cor del missatge evangèlic. Informació i inscripcions als centres o al web del Moviment dels Focolars, focolares.es. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
un minut i mig i seran 9:45. Després del comentari de l'actualitat, dèiem, ara tenim en marxa, amics oients, el que és la promoció d'un llibre. Cada dia sabeu que us regalem un llibre. Avui us proposem un llibre històric que es titula Huracán sobre el Sàhara, escrit per Pablo Ignacio de Dalmases i editat per Editorial Base. Si voleu aquest llibre, l'únic que heu de fer és trucar-nos ara al 93-409-2772, 93-409-2772. Huracán sobre el Sàhara, el que és el fet històric de l'any 1975, explicat i analitzat per Pablo Ignacio de Dalmases en aquest llibre editat per Editorial Base. Huracán sobre el Sàhara. Si voleu aquest llibre, podeu trucar-nos al 93-409-2772. I ara sí, com marca aquesta sintonia, entrem en la secció social Món sense fronteres, dedicada a la solidaritat, la cooperació, les polítiques socials, el món de la immigració i també l'economia justa. Avui ens acompanya, com sempre, Àngel Miret, que és el gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona i també professor de la Universitat Pompeu Fabra i advocat. Senyor Àngel Miret, bon dia, un dilluns més.
Bon dia i bona hora.
Doncs comencem la setmana amb notícies socials de tota mena. Ens agrada destacar les positives, però avui hem de començar. Em sembla que vostè volia referir-se a una polèmica amb un mitjà de comunicació tristament vinculat a l'Església, com és 13TV.
Doncs sí, mira, aquest és un mitjà que es pot rebre des de Catalunya. Televisió 13TV és, diguem-ne, el capital principal del qual és de la Conferència Episcopal Espanyola. I, mira, doncs una enorme tristesa, no?, com a catòlic i com a persona, diguem-ne, propera a l'Església, amb totes les seves dificultats, com tota institució, però, noi, és de molta tristesa que aquesta televisió, insisteixo, doncs, una televisió catòlica s'estigui convertint en una banderada de l'extrema dreta i més anticatalanista que es pugui... que hi ha en aquest moment, fins i tot per damunt d'altres, com la mateixa Televisió de Madrid.
Això és el que és en la programació competitiva generalista.
Sí,
perquè
bueno,
també
les tertúlies.
Hi ha els serveis religiosos que dona, que això és una altra cosa, però clar, hem de referir-nos...
I fins i tot una filmografia interessant. Jo a vegades he mirat alguna pel·lícula, tot i que ara, després d'això que ha passat, que ara el que m'hi vull referir, ni que sigui molt breument, doncs em sembla que deixaré de sintonitzar-la, que és concretament el que un col·laborador, i no ha estat pas desmentit per la direcció de la cadena, el Germán Terç, un senyor que en el seu moment havia estat fins i tot vinculat al País i que recentment, i que va passar d'Intereconomia al programa El Gato a l'Agua a 13TV, es va adreçar aquest dia a través d'un tuit dient que si algun fusellament estava ben justificat era el fusellament del president Companys.
Això ho va dir en una piulada, en un tuit, aquest cap de setmana.
Això no, jo crec que, evidentment, deixant a part les opinions de cadascú, des d'un punt de vista evangèlic no es pot tolerar, és a dir, és profundament... I jo reclamo la direcció d'aquesta televisió, insisteixo, vinculada a la Conferència Episcopal, que rectifiqui públicament...
Com a mínim que el desautoritzi, no?
Que el desautoritzi. Vull recordar que el president Companys, suposo que refereix a la seva posició nacional, no va ser que no ho justificaria tanmateix, però que vull recordar que no va declarar la independència de Catalunya, va declarar l'estat federal català dins de l'estat espanyol, i que per aquest sol fet va ser empresonat ell, el govern de la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona en ple i més de 5.000 persones en l'època de la República. I vull recordar després, fins a l'any 36, va estar empresonat a prop de 2 anys, i vull recordar després que ell va estar a França i que va ser amb motiu de la recerca d'un fill que havia desaparegut amb un psiquiàtric, que ell va anar-lo a buscar, va ser detingut a la França ja ocupada, recordem que hi havia la França, diguem-ne, lliure, entre cometes, i la França ocupada, i que d'allà va ser portat, empresonat pel govern en aquest moment, doncs nazi, en aquest cas sí, amb tota propietat, i va ser portat a la frontera, després va ser fusellat.
El govern de Hitler i...
Va ser fusellat a Montjuïc, per tant, una indignitat que en aquesta situació, diguem-ne, aquest senyor es permeti justificar l'assassinat, perquè no es pot dir d'una altra manera sense cap judici.
Injustificable. Una altra cosa és dir que Companys va poder cometre errors de negligència en el tema de la persecució als sacerdots.
Moltíssims errors, sens
això,
dubte.
Això ho dic perquè molta gent també ens ho diu, eh?
No, sens dubte.
Els oients també se'ns queixen, de
sens
vegades.
Sens dubte. Aquí no estem discutint ara els errors del president Companys.
La justificació d'un assassinat que és injustificable, evidentment.
Sí, que sens dubte van ser molts i que fins i tot jo... personalment podria ser molt crític amb la figura política del president Companys, però que, òbviament, això va ser un assassinat en totes les de la llei.
A més, ha assassinat una execució pel fet de ser president de la Generalitat, que això també és denunciable. Això és...
No, i insisteixo que vull recordar que ell estava resguardat a la França Lliure i que va ser cercant el seu fill, que era una persona que estava internat en un establiment psiquiàtric, que va ser bombardejat i que aleshores van desaparèixer, diguem-ne, les persones que allí estaven ateses i que va ser buscant el seu fill, que va ser detingut per la Gestapo. Vaja, tot plegat. No pot ser, és a dir, no pot ser. Hem de demanar des d'aquí que la cadena com a tal es desmarqui de l'opinió d'aquest col·laborador o que en qualsevol cas aquest col·laborador com a mínim no torni a aparèixer en aquesta cadena.
O una rectificació d'ell personal.
Rectificació d'ell personal, però sembla que ahir, i això ja no ho he vist, a part del tuit, sembla que ahir ell, amb algun programa novament de 13TV, no va rectificar, sinó que es va ratificar en la mateixa opinió.
Per tant, no van bé les coses en aquest sentit.
No anem bé.
Queda dit això de Germán Terç, que periodista que actualment treballa a 13TV. Anem a més temes de l'actualitat social. Parlem d'una beatificació que s'ha celebrat aquest dissabte, la primera beatificació d'un màrtir de la màfia, un sacerdot sicilià que va ser assassinat l'any 1993, vaja, d'un tret, em sembla que un tret al clatell, per mafiosos.
Per cert, el primer sacerdot que havia estat assassinat per la màfia, perquè fins aquell moment doncs l'església i els sacerdots, diguem-ne, tenien una mica de marge, no?, per actuar. Bé, doncs es tracta efectivament del sacerdot Pino Puglisi, que va ser assassinat, com tu deies, l'any 93. Van arribar desenes de milers de fidels en aquesta beatificació, tant arribar de la seva pròpia població de naixença, com de Godrano, que va ser la petita localitat de Palerm, on va treballar durant tots aquests anys, dels anys 70, per a una comunitat, diguem-ne, que estava immersa i colpejada per la màfia, no? El més impressionant de tot plegat va ser de que es van detenir els dos sicaris que el van assassinar i ells van col·laborar amb la policia. No se sap ben bé el perquè, però el que sí que és cert és que van quedar els dos molt, molt commocionats, perquè sembla que quan ell els va veure, això és el que han declarat els mateixos assassins, que el sacerdot els va somriure i els va dir: us estava esperant. Per tant, mai també han justificat, en aquest cas, una beatificació, en la mesura que veritablement ell era conscient que la seva actitud de defensa de les persones que no volien estar al costat d'aquesta lacra que per Itàlia, i sobretot pel sud d'Itàlia, constitueix la màfia, ell era conscient, era una persona que sabia que amb això...
Que jugava la vida.
Que jugava la vida, i al darrere d'aquests exemples, doncs, esclar, encara quan parlo d'això, se'm fa més evident la misèria de l'anterior, és a dir, per favor, sí. Això és l'Església, aquest sacerdot treballat a la parròquia, ajudant a la gent amb més necessitats i plantant cara a les persones que volien, diguem-ne.
I com l'arcabisbe salvadoreny Òscar Romero, per exemple, o el bisbe guatemalenc Juan Gerardi, també assassinat, per defensar els exclosos, els més febles.
Això és l'Església, no l'Església nostra ni la que estimem, això és l'Església.
Doncs queda fet el nostre particular homenatge al sacerdot Pino Puglisi, és el nom?
Pino Puglisi.
Puglisi,
no
perdó.
No sé com es pronuncia exactament en italià, però
Puglisi, suposem,
la lectura en català seria
tranquil.
Puglisi, ara no sé.
Una beatificació que ha tingut molta repercussió a Itàlia, especialment a l'illa de Sicília, on, vaja, centenars de milers de persones es van concentrar dissabte en aquesta beatificació. I, per cert, que el papa Francesc, amb molta valentia, també va denunciar ahir a l'Àngelus la màfia i va dir que prega per la conversió dels mafiosos, perquè tornin a la bona vida, entès així. Bé, parlem d'altres fets de l'actualitat. Comentem breument la carta dominical del cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe de Barcelona, referint-se al valor del silenci, perquè recordem-ho, ahir l'Església, coincidint amb la festa de la Santíssima Trinitat, celebrava la jornada Pro Orantibus, dedicada a la vida contemplativa. El silenci, què podem dir del silenci?
Sí, mira, perquè a mi em va impressionar això. Normalment, doncs, les cartes del senyor cardenal sempre estan bé, però ahir em va impressionar especialment, potser perquè tots, tant uns com els altres, estem sotmesos cada dia amb una pressió tan important des del punt de vista informatiu, des del punt de vista dels debats socials, dels debats polítics, que aquesta crida del cardenal a dir la capacitat del silenci en l'home és el termòmetre de la seva qualitat i noblesa em va impressionar. Tanmateix, és veritat que es recordava a aquells cristians que fan silenci i que preguen, diguem-ne que avui... potser ara ha canviat una mica, doncs fa uns anys potser eren una mica com menys tinguts, Semblava allò de dir, bueno, què fan aquesta gent?
Sí, s'aïllen del món, s'allunyen de la realitat.
Jo penso que ara potser...
Tornen a ser valorats,
jo crec. Tornen a ser valorats, o sigui, aquesta...
Ja que estem tan saturats de sorolls, oi, i de presses...
Sí, fa temps que no ho sento, això de dir, oh, escolta, les monges, el que haurien d'estar al carrer atenent a la gent. O sigui, jo crec que hi hagi un col·lectiu de persones que fan del silenci i de la pregària, diguem, el seu motiu de vida. Jo penso que cada vegada és més, i pels que creiem a la pregària, òbviament la pregària d'aquesta gent normalment s'adreça al reste del món, a tots nosaltres, i per tant d'agrair que algú, encara que sigui des d'una perspectiva global, també pregui per nosaltres, no?
I per cert, moltes d'aquestes comunitats també treballen en feines humanes, eh? Treballen a l'hort, en feines artesanals, i per tant també, encara que no estiguin en el món, al carrer, també treballen.
Sí, en qualsevol cas, jo crec que és un motiu de reflexió, i per tant, en aquells que no ho han fet, recomano la lectura que trobaran, suposo, també a internet. Els que van poder anar a missa, doncs, òbviament, ho trobaran al full dominical, però suposo, no ho sé...
A la web de l'Arcabisbat de Barcelona es pot trobar. Nosaltres també la passem en àudio, i a la
perfecte,
nostra web també hi és.
Doncs, jo crec,
recomanem la lectura.
Recomanem
sí.
la lectura, eh? Diu una frase que el cardenal també que em va agradar, diu, en el silenci escoltem la nostra consciència, i un escriptor anglès, això ho diu ell, eh? Ha dit que el silenci, el gran art de la conversa. En fi, crea aquest clima propici per la prària, ens fa conèixer nosaltres mateixos, i jo crec que una aturada de tant en tant en aquesta vida que portem, insisteixo, amb aquestes informacions contínues, contradictòries, una mica allò que hem comentat abans, no? Aquestes coses doncs, que a vegades ens irriten, ens generen mal humor, aquesta aturada, aquest silenci, aquest mirar de comprendre la posició dels altres i, en tot cas, de conèixer-nos a nosaltres mateixos, és una crida que jo crec que és d'agrair.
Seguim resumint altres notícies de l'actualitat social. Aquí a Mons Sense Fronteres, amb Àngel Miret, parlem d'un projecte d'acció comunitària Radars per a la gent gran, que d'alguna manera avala l'Ajuntament de Barcelona i gestiona.
Sí, bé, no, l'avala l'Ajuntament, però amb una participació exhaustiva de moltíssimes entitats, de dotzenes d'entitats. Aquest és un projecte molt bonic que va començar en el camp d'en Grassot, pels que no són de Barcelona, dalt de tot el passeig Sant Joan, o sigui, frontera entre l'Eixample
i Gràcia, no?
I Gràcia, i que es tracta de que les persones grans puguin continuar vivint a la seva llar. Aleshores, això també avui es considera, en fi, que si cal anar a una residència, a vegades per segons quines condicions és millor estar en una residència perquè estàs més ben atès, però en segons quines condicions totes les persones decidim o preferim llavors, viure al nostre entorn, al nostre barri, al nostre habitatge, etc. Bé, doncs això el que intenta és articular tota una estructura a l'entorn d'aquesta persona, de veïns, de comerciants, que siguin observadors, respectuosos amb la seva privacitat, però que els ajudin a viure en aquest context. Per tant, que ha de ser una mirada de dir com està vostè, un ajut potser al del barri, doncs, facilitar-li una mica a vegades les compres, veure i detectar el farmacèutic si aquella persona està seguint el tractament, diguem-ne, prescrit pel metge. És a dir, que en conjunt tot el barri estigui articulat a l'entorn d'una visibilitat d'aquesta persona pel seu veïnatge. És un model d'aquest extraordinari. És a dir, al final la il·lusió de tota ciutat hauria de ser de que aquest model s'extengués a totes les ciutats. És veïns al costat de veïns. Solidaritat entre nosaltres. És a dir, no esperar que siguin no se sap ben bé qui, en tot cas les administracions públiques sempre els que òbviament tenen obligacions, sinó que aquest plus de proximitat, de fiabilitat, d'amor i de respecte estigui molt situat en el context. Bé, la notícia és de que per sort, perquè ja et dic, insisteixo en aquesta voluntat de l'Ajuntament, però certament és veritat que hi ha una voluntat i una participació activa de moltes entitats, ara s'ha estès a Ciutat Vella, a les Corts, a Sarrià, Sant Gervasi, a Sant Martí, a Horta-Guinardó i a l'Eixample, per tant, a 7 dels 10 districtes de la ciutat. No a tots els barris de cada districte, per exemple, doncs a Sarrià, Sant Gervasi, es farà el barri Sant Gervasi i Galbany, a Sant Martí es farà el Clot i el Camp de l'Arpa, a les Corts de Sant Ramon i la Maternitat, etc. Però, en fi, un model de ciutat d'amable que ens agrada. Mobilitza més de 500 voluntaris, Ignasi, compte, Estem parlant allò que sempre diem aquí, que al darrere tantes i tantes notícies dolentes, sobretot que ens situen als espais macropolítics i macroeconòmics, hi ha una societat que es mou, una societat viva, a Barcelona centenars i centenars d'entitats, i mira, per aquest projecte, doncs, més de 500 voluntaris que es dediquen a treballar i ajudar amb aquestes persones.
Avui, precisament, hem comentat l'activitat que es va fer dissabte, el rebost solidari a Sant Andreu, de la mà de Càritas de Sant Andreu, la Sagrera i el Bon Pastor, amb gairebé 200 voluntaris també, moltíssima gent professional que va donar la seva feina gratuïtament en una jornada on s'han recollit més de 26 tones d'aliments, o sigui, molt, molt important.
La veritat, podem estar orgullosos d'aquesta ciutat i d'aquest país, eh? Podem estar orgullosos, i de veritat que vull remarcar-ho això, perquè a vegades la lectura, ja insisteixo, de la premsa, o a vegades, segons quin tipus de notícies, poden fer caure en un desànim, no? De veritat, creieu-me que hi ha una societat forta, articulada, solidària. Val la pena conèixer aquesta societat i, per tant, tots aquells que pugueu participeu-hi.
Molt bé, doncs la podem a conèixer i parlem d'altres temes.
Parlant d'entitats, doncs mira, sí. Aquest dia vaig estar visitant una... No acostumo fer-ho massa singularment, de significar-ne algunes, però a vegades parlem molt de Càritas i Creu Roja, ja està bé que ho fem, però n'hi ha algunes molt i molt actives i molt i petitetes. Aquest dia vaig estar dinant amb una entitat que se'n diu Dit i Fet, una entitat que es dedica, té prop d'una vintena de persones que, diguem-ne, persones que estarien al carrer i que viuen allà amb ells. Escolta, vaig quedar impressionat amb un edifici del Raval, un edifici amb unes condicions una mica precàries, però això em va fer pensar que a vegades la lluentor també no és el més important, perquè en allà la lluentor de les parets era moderada, per no dir escassa, però en canvi la lluentor dels esperits, de les ànimes i, dels, i de la gent professionals, molt poquets, i molts voluntaris que tenen aquesta vintena de persones, és extraordinari. Per tant, aquesta lluentor és la que em va fer sortir d'allà animat, content i satisfet. Vaig estar dinant amb ells, amb el... Això en el seu moment, ara em sap greu no recordar els noms, ho va posar en marxa un sacerdot que va morir fa un parell d'anys, i en, de totes formes, el dia que vaig estar allà dinant hi havia també el rector de la parròquia de Sant Agustí, i diguem-ne les persones, pràcticament sembla que hi ha dues persones només que hi treballen, diguem-ne, des del punt de vista laboral, i totes les persones, uns quants voluntaris i uns quants també, recordo un senyor que fa potser dels més, que ja porta 17 o 18 anys allà, un senyor que es deia Juanito, i escolta, vaig sortir il·luminat, per tant, una experiència fantàstica. I bé, paradoxalment, i sap greu de dir-ho, els ajuts per aquest tipus d'entitats i en definitiva també per les entitats vinculades als discapacitats estan caient. Pensem que a Catalunya hi ha prop de 50.000 persones amb discapacitat intel·lectual. És una xifra important.
I tant.
D'aquestes, quasi bé 9.000 treballen als centres especials de treball, que són aquells centres, diguem-ne, que fan activitat comercial, vull recordar, això no és caritat, però que, òbviament, a través d'uns mecanismes que s'adapten a les singularitats d'aquestes persones, com no podria ser d'altra manera, i aquest any ha crescut poquet. Només prop de unes 700 persones han aconseguit un lloc de treball amb algun tipus d'empresa d'aquestes, que és ni més ni menys que un 12% menys que l'any passat, per tant, en fi, nosaltres des de l'Ajuntament hem fet ara un esforç molt important que espero que doni resultats, que hem aprovat i entrarà en vigor el juliol una eina, una ordenança de responsabilitat social corporativa que obliga, entre altres, a que totes les empreses que volen contractar amb l'Ajuntament han de disposar com a mínim d'un 5% de persones amb risc d'exclusió social. És a dir, tothom que vulgui concursar per l'Ajuntament, si hi ha algú que ens sent que té aquesta... d'empresa, aquesta voluntat, ha de tenir un 5% per poder concursar de persones, diguem-ne, en risc d'exclusió social. Discapacitats, però també altres tipus, doncs, persones que hagin estat víctimes de violència de gènere, expresos, joves i, en fi, persones grans amb aturats de llarga durada, etc. Doncs per tant, aquí esperem generar una miqueta, ajudar una mica la que puguem, però vaja, el tema ha de ser més estructural, a veure si la maleïda crisi aquesta que ens acompanya i que no han generat, compte, i que no ha generat la gent del carrer,
Clar.
Perquè aquí ara està de moda tornar a dir, no, bueno, hem viscut per damunt, allò, escolta, potser sí que alguns hem viscut per damunt de les altres possibilitats, però mira, encara aquest dia, o ahir, Ignasi, sortia una reflexió de la Unió Europea de que com és possible que els bancs espanyols encara no donin crèdit. I diu, escolti, haurem de veure, perquè ara ja s'està parlant de tornar a injectar més diners a la banca. Ja està bé, allò de Bankia, Allò de Bankia ja està bé.
És un exemple, però hi ha un problema gros
que
aquí.
Que deixin caure d'una vegada els bancs, i que ja està bé de que, per salvar els bancs, ens carreguem la sanitat, la sanitat o l'educació. Ja està bé.
Hi ha altres temes socials que comentem avui a Mons Sense Fronteres amb Àngel Miret.
Una cosa que també es veia venir, és clar, amb l'atur juvenil que hi ha, que ja sabeu que és de més del 50%, resulta que hi ha qui en vol treure profit, no? I, per exemple, avui hem de denunciar, com han fet algun sindicat, que, per exemple, que no és gens inhabitual fer un contracte de 3 o 4 hores a gent jove, 3 o 4 hores amb alta la Seguretat Social, però que després, en realitat, es converteixi en un treball de 8 hores, en el millor dels casos, senzillament no cotitzades les 8 hores, sinó a les 4 del contracte, i en el pitjor dels casos, fins i tot pagat només a les 4 hores i cotitzades les 4 hores, treballant a 8. O qui diu això, diu des de falses ofertes de treball, en el qual doncs, temes d'assegurances que t'intenten fer veure que et contracten en realitat només per assegurar el teu entorn més immediat i la teva família, després ja no té sortida. En fi, hi ha molta qüestió d'intentar aprofitar-se una mica d'aquests joves que són un motiu d'enorme preocupació. Aquests ja no seria la gent més modesta, i l'altre gran drama, i ja n'hem parlat també, és que els més preparats se n'ens estan anant a l'estranger, a Gran Bretanya, a França, sobretot a Alemanya, etcètera, no? En fi, si aquesta gent algun dia no ens retorna i se'ns queden allà, haurà estat un desgavell per l'economia del país, no? Vull dir, gent que els hem alimentat aquí, permeteu-me que ho digui en termes econòmics, que és una mica dur, però, però els hem educat, els hem portat a l'escola, han anat a la universitat a un cost, com sabeu, molt per sota a les universitats públiques del cost real, per tant, que hem pagat a tots els ciutadans, han après llengües, i als 25, 26, 27 anys els enviem a Alemanya. O sigui, aquesta gent, tard o d'hora, no tornen.
Serà un perjudici molt gran, evidentment. Una pèrdua molt gran.
Sí, sí. Fixa-t'hi bé, Ignasi, que fa en aquest mateix programa, no fa masses anys, parlàvem del problema de la migració, no?
Sí.
Que ja dèiem el mateix, deia, en definitiva és un gran negoci. Des d'aquí defensàvem que era un gran negoci per l'Estat.
Sí, sí, sí.
Que dèiem, esclar, ens arriben aquí en 20 i pocs anys...
No volíem alimentar tampoc l'utilitarisme, no? De pensar que els immigrants només són mà d'obra.
No, però que en aquells moments que es va atacar molt des d'un punt de vista inclús econòmic, jo sempre deia, vaja, dèiem aquí... De dir, home, si això és el millor negoci que fem, ens arriben persones de 20 i escaig d'anys que l'endemà ja estan treballant. En aquell cas, malauradament, en feines de construcció de molt baix perfil. Mira, ara han passat uns anys i estem explicant...
El contrari.
Sí, la contrari, és a dir, fixeu-vos si en aquell moment ho patíem, ara encara ho patim també, que és els nostres joves que haurien d'estar aquí desenvolupant tecnologies, aportant aquests coneixements que, insisteixo, des del punt de vista utilitarista hem pagat entre tots.
I ara se'ns en van.
Sí, se'ns en van. Això, òbviament, ens fa baixar la taxa d'atur perquè la població... Bueno, en fi, però una desgràcia. No sé, esperem que això es modifiqui, no?
Sí.
Es modifiqui perquè, si no...
I encara parlem de gent que passa gana avui,
bueno,
Àngel?
Bueno, mira, sí, doncs, entre tots, això que comentaves tu abans, no?, de que estava aquesta activitat de Sant Andreu, la Sagrada del Bon Pastor, que em deies que...
Sí, que va ser aquest dissabte, el Revolt Solidari.
Em sembla que van fer com unes lletres al terra, pot ser que va ser aquesta, que
sí,
feien unes lletres que es va... bones lletres...
Exactament, i llavors
anàvem... Amb el logo de Càritas, el logo d'aquesta creu...
Exactament, amb les lletres del cor de Càritas s'anava omplint d'aliments, la gent que portava aliments el deixava allà, en una superfície de la plaça que hi ha al costat del Centre Cívic de Can Fabra, Sant Andreu, sí.
Bé, doncs mira, una notícia bonica i que jo penso que determina molt el compromís del senyor Trias és que la setmana passada, no recordo quin dia, va ser dijous o així, l'Ajuntament va fer un anunci contundent dient que volia garantir, en aquest cas, que cap nen i nena de la ciutat, ja no durant el curs, sinó durant ara el període de vacances, passaria gana. A aquests efectes, la gerent de l'Institut Municipal de Serveis Socials, la senyora Àngels Canals, va anunciar que s'havia adreçat a totes les escoles, als directors de les escoles de Barcelona, demanant que el Consell Social de l'escola reunís abans d'acabar el curs i que es fessin arribar tots els nens i nenes en situació de risc de cara a l'estiu, al propi institut, en un dels seus 40 centres que té repartits per la ciutat, perquè es determinaria un tractament familiar individual per cadascú d'aquests nens i nenes. Per tant, vol dir des de facilitar aliment fresc a través de diner en efectiu o bé a través de serveis de repartiment de menjar a domicili, a través de convenis amb entitats, diguem-ne, amb supermercats, o bé el sistema que fos. Per tant, jo crec que aquest anunci, que va ser molt contundent i va ser avalat, diguem-ne, per l'alcalde, dient, escolta, jo no faré cap reparació al carrer, ni construiré res, ni faré cap inversió, mentre tingui la mera sospita de que hi ha alguna aquesta ciutat que està passant fam. Per tant, benvingudes les iniciatives, però també en aquest cas, amb un tema tan primari com és, i que en aquest cas sí que pot fer front l'Ajuntament, perquè, clar, pensar que l'Ajuntament pot donar habitatge a tothom qui ho necessita és un somni, malauradament, clar, és un somni. No, no és un desig, no, que hauria de ser així, però no és possible. Però, en canvi, el menjar sí. Per tant, escolta, aquesta xarxa civil i aquesta voluntat política jo crec que fan que aquesta societat nostra sigui una miqueta millor del que és.
Una societat on, afortunadament, la nostra, hi ha misèria i pobresa, però no hi ha fam, no hi ha gana. El que passa és que s'ha d'evitar, en aquesta societat dura, que arribi a passar, perquè podria arribar a passar, si es manté molts anys aquesta crisi.
No, escolta, sens dubte, si no hi hagués aquesta xarxa cívica i d'acompanyament, parlàvem de radars, però és una xarxa a vegades que és inclús no institucional. Pot ser el veí que tenen aquella persona sola que està al pis de sota o que està al mateix pla, i no hi hagués l'activitat de l'administració pública, sens dubte que en aquest moment hi hauria gent que passaria fam. Fam en el sentit literal. És trist de dir-ho, però és així. No n'hi ha perquè hi ha aquestes xarxes.
Exacte, exacte. Tant de bo aquestes xarxes serveixin de suport, però tant de bo també puguem entre tots atacar les arrels d'aquest drama de la crisi, de l'atur i de la pobresa, que, recordem-ho, ha existit sempre, i de vegades una pobresa silenciosa.
Bueno, i sense oblidar, perquè si no ens l'estem deixant, perquè n'hem parlat altres vegades, però ja que parlem de les xarxes cíviques i la institucional o l'administració, la xarxa familiar.
Exacte, sí, les famílies que recolzen...
Que està aturant, en primer lloc, diguem-ne, aquesta situació de pobresa imminent i, per tant, de primera línia, com és garantir l'alimentació, el vestit, diguem-ne, i un lloc per dormir, encara més o menys de la forma que sigui, però un lloc per dormir, que un no acabi, diguem-ne, en un caixer o en una cantonada passant fred a l'hivern i calor a l'estiu.
Gràcies, Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports a l'Ajuntament de Barcelona i també professor de la Universitat Pompeu Fabra, per haver-nos acompanyat un dilluns més a Mont Sense Fronteres. Bona setmana i fins dilluns vinent,
gràcies,
que serà l'endemà de Corpus.
Gràcies a tots vosaltres.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Has vist quina marxa que porten al Canòlic Music?
I tots els concerts són gratuïts.
Fes una ullada al web canolicmusic.com. Ens podem acreditar i donar a conèixer el nostre grup de música. Dormirem al Centre Esportiu de Sant Julià de Lòria i farem nous amics.
Eucaristia amb 70 cantants de gospel i el cor dels petits cantos lliures? Nosaltres també venim.
L'1 de juny, Canòlic Music, el primer festival de música cristiana d'Andorra.
El que és intel·ligent és comprar Hipercor.
I estalviar-te la meitat és hipermillor.
Per una compra superior a 10 euros en gelats i congelats, excepte dietètics, bonificació del 50%.
Bescanvia les teves bonificacions en qualsevol compra presencial superior a 45 euros del 30 de maig al 12 de juny.
Hipercor. Preu hipermillor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Tres minuts i mig i seran les 10, recta final del programa, per comentar-vos que el guanyador del llibre Huracán sobre el Sàhara, escrit per Pablo Ignacio de Dalmases i editat per Editorial Base, és Pere Vinyoles Garrigues de Centelles, a Osona. Pere Vinyoles i Garrigues, moltes felicitats per aquest llibre que ha guanyat Pere Vinyoles i que nosaltres oferim amb molt d'orgull. És un llibre de Pablo Ignacio de Dalmases, llicenciat en Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques i màster en Història Contemporània, així com diplomat en Relacions Laborals. Aquest llibre parla dels fets de novembre de 1975, quan es va consumar una de les que l'autor qualifica de vergonyes històriques de l'Espanya contemporània en l'últim govern de Franco, com és aquests fets del Sàhara, la marxa verda i tot el que va comportar aquesta pèrdua del Sàhara per part de l'estat espanyol. Huracán sobre el Sàhara és el llibre que Usem Ufar ha editat per Editorial Base. També recordem que l'Arxidiòcesi de Barcelona va celebrar ahir el moment central de l'any de la fe amb una eucaristia a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, on el cardenal Lluís Martínez Sistac va fer una crida a la comunió entre tots per fer una tasca important a favor del que és viure la fe en comunitat, amb la pregària i els sagraments, i també des de la caritat entre uns i altres i la caritat amb el món. En aquest sentit, també va recordar les crides que ha fet el Papa Francesc a sortir a les perifèries del món per anunciar l'Evangeli. Molts grups de fe, laics i laiques, parròquies i comunitats cristianes en general, es van fer presents ahir a la Basílica d'Antoni Gaudí. I volem acabar el programa d'aquest últim dilluns del mes de maig recordant-vos novament que hem entrat en la setmana de la festivitat del cos i la sang de Crist, del Corpus Christi. És el dia de la caritat. És per això que Càritas, a les diferents diòcesis de Catalunya, farà presentacions d'activitats i, sobretot, anunciarà una col·lecta, la d'aquest diumenge, que és, de fet, una de les dues de l'any. Important, tenint en compte que potser no té tant de ressò mediàtic com la de Nadal. Aquesta de Corpus també és igualment molt important perquè amb diners i amb pregària tots ajudem aquesta organització que és Càritas. A Barcelona, Càritas Diocesana presentarà la seva memòria i anunciarà aquesta campanya aquest dijous al matí en una conferència de premsa. També tindrem durant la setmana en el programa El Primer Cafè de Ràdio Estel el director de Càritas Barcelona, Jordi Roglà. Ja us anirem anunciant quin dia serà la seva presència entre nosaltres. Hem estat amb tots vosaltres, amics oients, des de les 8, el Toni Huguet, el Xavi Aguilar, el David García, el Gerard Campos, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu molt bon dia. Fins demà a les 8. Adéu-siau.
Ràdio Estel.